El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto i avui, en ple cap de setmana, parlem abans de res d'animals i dels cops de calor que també ells pateixen. Ja ho sabeu, precaució i atenció al que parlarem ara. Estem endinsats aquests dies en una onada de calor i davant d'aquest panorama la salut de les persones se'n ressent i, com no, també la dels animals de companyia. Hi ha mascotes més delicades que altres, però avui volem aprendre quins consells podrien ajudar a prevenir aquests cops de calor en gats i gossos. Per això tenim amb nosaltres el veterinari especialitzat en animals de companyia i membre del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona, el Xavier Serra. Xavier, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, quins són els animals que ho passen pitjor? Va per races? Depèn de si són gossos, gats... Com va tot això?
Bueno, realment, per descriure qui són els més afectats, ara mateix podríem posar com a estat d'alerta tots els animals de companyia, vale? Tant gossos, gats, com aus i petits rossegadors. El més important, aquí ens hem de centrar més, lògicament ens hem de centrar en aquestes races, ja que parlem de races, races dracocefàliques, per exemple, bulldog francès, bulldog anglès, aquestes races que tenen el nas xato, vale? I que tenen un problema d'intercanvi de ventilació. I després, els animals malalts, ja pot ser immunosuprimits per edat, immunosuprimits per alguna patologia, o, per exemple, amb dermatopaties, no? Amb problemes dermatològics.
Clar, deies, els que tenen el nas xato, això amb què influeix?
Realment, quan tenim una raça braquicefàlica, que es diu, són aquests gossets, bulldog francès, tindríem el bulldog anglès, tindríem part del boxer, tindríem algun shih tzu, són aquests animals que tenen nas esteròtic, és a dir, nas més xato, més primet, més cap endins, i a més té el paladar tou més llarg. Llavors, què passa? Que el no tenir, el no suar o no suen com nosaltres, el que fan és que l'intercanvi de calor, calor fred, el fan a través de respiració. El problema de tenir totes aquestes vies respiratòries tan estretes, no donen a l'abast, i el que pot ser és que acabin tenint problemes greus. Inclús hi ha animals que poden arribar a morir per això. Vale? Per això nosaltres aquestes races els aconsellem, i de forma preventiva és una cirurgia nasal i una cirurgia de paladar, sobretot per evitar aquesta patologia. Mm-hmm. A part d'això, nosaltres en el nostre centre intentem donar a primera hora del matí i a última hora de la tarda hores per control o visites, en el cas que fos necessari, per aquest tipus d'animal.
Clar. I quins consells diríeu que podem aplicar per tal d'evitar que els nostres animals doncs pateixin aquest cop de calor?
Vale, sobretot, com nosaltres, un bon control de la temperatura. Com? A intercanvi o corrents d'aires fresques. Si pot ser aire condicionat, a temperatura normal. No és qüestió de tenir a temperatures molt fredes. Hidratar l'animal. Com ho farem? Ho podem fer per diversos dies. Tenim les vies de posar-li l'aigua i anar-li canviant freqüentment l'aigua, que estigui sempre una miqueta temperada cap a fresca. I l'altra és la utilització d'una dieta més tova i més líquida, no? És el que parlaríem de llaunes, incorporació de llaunes. Quan tenim un problema d'alimentació o de pèrdua de temperatura o de problemes d'excés de calor, el que hem de recuperar aquesta pèrdua de líquids a través de la hidratació. Això és com nosaltres. Quan tenim calor, ens hem de forçar a beure. Doncs el mateix, hem de forçar a que la nostra mascota pugui alimentar-se d'una forma millor, diferent, però que ens compleixi i ens substitueixi els dèficits que està tenint ara mateix. Vale? Per això és important que us assessoreu al vostre veterinari quines llaunes li poden anar bé per incorporar en aquesta dieta.
Mm-hmm, exacte. Perquè els símptomes... Digue'm, perdona.
No, després exposició solar, sobretot. Evitar les hores de màxima exposició solar, no? Després símptomes que intentar evitar que en cas que hem de sortir al carrer, que hagin de sortir per llocs on hi hagi sol, per llocs on el terra sigui molt calent. Per tant, si podem anar per zones on hi ha gespa, millor. L'únic que citat és molt més difícil. Inclús buscar roba de cotó per ficar-los amb races que poden tenir problemes dermatològics o dermatopaties a la pell, no? És a dir, que posar vestidets, a l'ús de cremes solars per evitar dermatopaties secundàries al sol, no? Com ens passa a nosaltres.
I com podem, per exemple, identificar un cop de calor a l'animal? Què cal fer i quins són els símptomes?
Vale, els símptomes més freqüents són els de taquicàrdia, és a dir, que el cor li va més accelerat, i taquipnea. Taquipnea és que respira més fort, inclús que la nostra mascota comenci a obrir la boca i comenci com a pantejar. És el que es diu en castellà jadear. És difícil, moltes vegades és molt més difícil veure'ls, però quan ho fan molt, molt i molt continu. I el que veus és que toques la mascota i ja està calenta. Símptomes de desorientació, convulsions, tambaleig, que camina de forma més patosa o desorientació, seria molt típic. Símptomes de diarrees o símptomes de femtes més toves també ens podrien donar com una primera missió d'alarma o una llum d'alarma de que poguessin tenir una patologia per tema de calor.
Clar, ara, per exemple, que molta gent marxa de viatge, no? Si s'emporta l'animal en el viatge, quines mesures hauria de prendre?
Sobretot, ara que tots els cotxes, o en aquest cas, o els avions o trens, ja estan amb aire condicionat, en aquest cas hauríem de tenir tot bastant controlat, però sí que hem d'anar fent paradetes de cada hora i mitja, dues hores, una per el que es diu vulgarment, estirar les cames, una perquè l'animal es pugui ventilar, i després incorporar aigua freda o aigua templada freda a la mascota, no? I forçar-lo a veure. D'altra forma, si no es vol forçar, segurament a través de llaunes sí que li podem incorporar a dieta. Mm-hmm. I llavors hidratar l'animal.
Clar. Clar, clar. Important també no deixar-los tancats, no?, dins del cotxe o exposats, això, per exemple, a la calor, al sol, sense que tinguin cap lloc de refugi.
No poden estar sols, no poden estar controlats. Hi ha estudis que el control o tenir una mascota o un nen, no?, que normalment són les principals víctimes d'això, en 10 minuts pot fer que aquest cotxe passi de una temperatura de 25 graus a 52 graus, que això podria ocasionar la mort de l'animal. No?
Exacte.
Després, símptomes, per exemple, d'anar a aquests gossos que es posen molt nerviosos a l'hora d'agafar un transport, ja sigui el cotxe, el tren o l'avió, assessorar-se al nivell del veterinari, vale? Si hi ha algun tipus de medicament o nutracèutic que pot ajudar a que aquest viatge sigui molt més confortable. I, com sempre, intentar evitar l'exposició d'aquests viatges a hores on el sol o l'exposició al sol és màxima, no? Podem fer viatges a primera hora del matí o viatges de nit on l'intercanvi amb el solar és menor.
Mm-hmm, exacte. I pel que fa a l'alimentació, és recomanable variar-la aquests mesos d'estiu?
Per mi sí. Sempre ens hem d'adaptar a el que tenim i a el que necessitem. A l'hivern necessitarem una dieta més hipercalòrica, és a dir, amb més calories perquè el fred necessita energia del cos, no? Necessita, per neutralitzar el fred, necessitem nosaltres energia i grasa per poder controlar-la, i a l'estiu és tot el contrari, tenim moltes pèrdues hídriques que hem de contrastar amb llaunes, no? És el que diria. Uh-huh. Perdó.
Clar,
això és molt important, la incorporació de dieta humida.
Clar. I clar, molta gent també acostuma, no, a tallar els cabells, a rapar els seus gossos i gats també ara a l'estiu. Això és contraproduent, rapar-los aquests mesos de calor?
Depèn amb què considerem rapar-los, no? A nosaltres, quan ens venen gossets que volen que els rapem, con el corte de verano, que es diu, que es volen molt, molt, molt talladet, esquiladet, això és un problema. Aquí és on si el volen per necessitat o perquè són mascotes que no es deixen raspallar o són agressives o pel que sigui, llavors, quan han de sortir al carrer, sí que han de portar roba. Han de portar una roba de cotó, fàcilment respirable, que no alteri, que els pugui protegir del sol. Per què? Perquè, si no, al no tenir pèl, El problema del sol el que ens farà és una major augment de temperatura corporal i inclús podem tenir dermatopaties que acabades o a més problemes dermatològics relacionades amb el tema de l'exposició solar.
Clar, en aquest cas...
Llavors, jo sí que aconsello anar més freqüentment a la perruqueria, però deixar un pèl considerable, un clar. Marge de protecció. El
exacte.
Mateix que nosaltres, una persona amb alopecia, no és el mateix que una persona que té.
Mm-hmm. Clar, i és que ni gossos ni gats suen, no? No es percep aquesta sudoració a la pell i al cabell. Però clar, sí que ho podem notar, a part dels símptomes que abans comentaves, i és que pot ser que mengin menys, no? Que estiguin una mica més apàtics, que tinguin un ritme més lent. Per això hem de proporcionar-los doncs, aquests àpats més humits i més variants. Clar, també, en part, hem d'extremar les precaucions pel que fa als paràsits, no? Que també són molt freqüents en aquests mesos de l'any i són bastant agressius tant en gossos com en gats, oi?
Sí, això és molt important i ja no és només a nivell de l'estiu. El que estem veient és que durant tot l'any hi ha paràsits, no? Hi ha paràsits continus. Sí que la tendència, el que es deia abans, és que la tendència a nivell de primavera cap a, cap a la tardor és on hi ha la màxima exposició a nivell de parasitosis, és a dir, de paràsits absents que ens poden afectar, però amb l'augment de les temperatures i el problema, que és un problema real del canvi climàtic, ja no hi ha diferència entre el que és la primavera i el que és un hivern, no? Sí que podem parlar de que durant un mes i mig, com a màxim fa fred, sobretot a les zones centrals del país, però la temperatura més o menys és templada, és una temperatura ideal perquè puguin viure els mosquits o sobretot les puces, no? Penseu que les puces normalment busquen una temperatura més calorosa a l'hivern, on van? Van a dins de casa, i nosaltres som portadors, i podem ser portadors. Els coloms són portadors, els gossos són portadors, no? I llavors, els gats s'han de desparasitar? Sí, s'han de desparasitar. És que no s'han d'anar a la calle? No, nosaltres sí. Vale? Llavors, és molt important que tinguem una marca, no només una marca molt, molt marcada a la zona de desparasitació durant l'estiu, sinó que durant tot l'any hem de ser molt, molt, molt conscients.
Mm-hmm. Clar, i és que els animals, per instint, no podem dir que es protegeixen ja per ells mateixos d'aquestes calorades que nosaltres hem de contribuir a que no ho passi malament, però ells mateixos com ho fan per rebaixar aquesta temperatura corporal?
Bueno, si els que teniu mascotes podeu veure que normalment hi ha, per exemple, els gossets o els gatets dormien sobre el llit, amb mantes o en zones molt més acolchades. Ara el que estan veient, o el que esteu veient, és que es tiren al terra i el que fan és estirar-se, no? Això és la primera, és una primera versió de com s'adapten ells. El que fan és intentar allargar al màxim tot el cos per fer un intercanvi de temperatura del fred del terra amb la calor corporal que tenen. Vale? Això és el primer. Sobretot el que veieu més és també que veuen molt més. Això és la primera adaptació, segona adaptació. També eviten les zones d'exposició solar. Vale? No, busquen les ombres, busquen el lloc. I després el panteig. Però al moment de, com has comentat, no suar, el que fan és pantejar, és jadear, i llavors el que fa és baixar també la temperatura corporal.
Mm-hmm. Exacte. Vosaltres, per exemple, Xavier, heu hagut d'atendre molts casos d'animals amb cops de calor a la clínica?
Per sort cada vegada menys, perquè cada vegada estem... Nosaltres som bastant matxacons, no?, per dir-ho així, en els nostres tutors. I com comentava, les zones de quan han de venir els nostres pacients sensibles, o venen pel matí, o venen per la nit, o no, pràcticament per la nit, quan les zones d'exposició solar són menors. I ja, des que són petitonets, nosaltres ja els diem de les pautes d'aquí, què hem de fer, operem bastant, fem aquestes cirurgies preventives del nas o del paladar, I, per tant, comparat amb tota la meva vida professional, cada vegada tinc menys problemes, però sí que tinc casos.
Clar.
Per desgràcia encara tinc casos, però cada vegada també totes les cases estan equipades amb ventiladors, estan equipades amb aire condicionat, som molt més conscients de lo que és la dieta humida, vale? I això també ens ajuda també a controlar.
Exacte. La gent està més conscienciada i de la mateixa manera que ho pateixen ells en primera persona, doncs també ho tenen present pels seus animals, per les seves mascotes, oi?
Sí, realment és així. Crec que és un win-to-win, no? Com que en el fons han pensat en ells, doncs ja secundàriament han adaptat la seva casa amb aquest canvi climàtic que està intentant, doncs ja la mascota s'està beneficiant. També, cada vegada, la mentalitat de lo que és un propietari, com es deia abans, a tutor, també s'està notant. Tinc molts tutors en què ja deixen aire condicionat a casa. I no hi són, han anat a treballar, però ja la mascota té aire condicionat.
Això, exacte, així és. Doncs Xavier Serra, veterinari especialitzat en animals de companyia i membre del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona. Gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos tot això que és tan important en aquestes èpoques de l'any en les que ens trobem. Tant de bo no us vinguin animals amb cops de calor i tothom sigui molt conscient, com comentaves.
Esperem que no, i moltes gràcies per la trucada.
Gràcies. I parlem ara de que l'Hospital de Bellvitge ha instaurat sensors i aplicacions per controlar els nivells de glucosa de manera contínua de tots els pacients que controla amb diabetis 1. Unes 700 persones porten ja implantat un dispositiu que substitueix aquesta punxada al dit per una aplicació mòbil en el control de la malaltia. I el dispositiu té les dimensions aproximades d'una moneda de 2 euros i permet que el pacient conegui els seus nivells de glucosa tantes vegades com vulgui al dia. Sobre el tema volem parlar amb el cap de servei d'endocrinologia de l'Hospital de Bellvitge, el doctor Pérez Maraver. Doctor, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com funciona aquest nou sensor i aquesta nova aplicació?
Pues miri, ha estat realment un canvi molt important amb la gestió amb l'autogestió de la malaltia per part del pacient amb diabetes tipus 1, i llavors funciona amb un sensor que s'implanta cada 15 dies, s'ho fa el propi pacient amb un introductor, és molt fàcil de fer, i llavors, a partir de que porta el sensor implantat al braç, pot passar una aplicació mòbil, el seu mòbil, o un lector, si no té un mòbil compatible, però el 95% dels casos del mateix mòbil serveix, i amb el mòbil a prop del sensor s'obté la lectura de glicèmia, de glucosa en sang en aquell moment, bueno, de glucosa en realitat en líquid intersticial, no és ben bé en sang, però és pràcticament equivalent, i això permet la monitorització d'aquests nivells. Per tant, hem passat d'una situació de fa uns anys en què el pacient es feia controls de sang capilar al dit, amb la qual cosa teníem pues, 3 o 4 o 5 fotografies al dia de com estava el control del sucre. Hem passat d'una situació en què el pacient ho pot fer tantes vegades com vol, sense necessitat de punxar-se, i no només té el nivell de sucre que té en aquell moment, sinó també la tendència de si va cap amunt, cap avall, el dispositiu té alarmes que l'avisen si el sucre s'enfila excessivament o si té perill de baixades, d'hipoglicèmia. És a dir, que ha estat un canvi realment molt important, molt disruptiu, sí.
Exacte, un canvi i també amb molts beneficis, no? Perquè és això que vostè comentava ara, redueix aquest impacte dels desequilibris que podria tenir la persona i no adonar-se'n, no, en aquell moment, i no tenir a l'abast seu doncs, aquesta facilitat amb l'aplicació, no?
És correcte, sí. De fet, estem veient ara ja que hi ha gent que porta un temps que el porta, que realment s'associa a un control metabòlic de la malaltia clarament millor al que teníem prèviament, sí.
Com ho han rebut els pacients, això? Han sabut fàcilment utilitzar aquest nou dispositiu, aquesta nova manera de tractar la seva malaltia?
Sí, realment ha estat fàcil i, per exemple, als hospitals pediàtrics, al nostre hospital no hi ha pediatria, però hospitals amb nens amb diabetes tipus 1 també ho han fet molt bé, és un dispositiu senzill, fàcil d'utilitzar, i realment no hi ha hagut gaires problemes. Hi ha gent que li agrada més la tecnologia, gent que menys, gent que inicialment és més sent més la curiositat, o gent que se sent una mica més poruc en aquest sentit, però quan s'ha introduït en el tema, tothom ho ha acceptat molt bé. La veritat és que és un dispositiu que té una molt bona acceptació, i prova d'això és que no tenim pràcticament cap pacient que una vegada fet servir hagi volgut treure-s'ho. És a dir, que l'acceptació ha estat molt bona.
Des de fa quan que esteu provant aquesta nova manera, aquest nou tractament, diguem?
Ha estat una mica, ha estat un període difícil, perquè a més ha coincidit amb tota l'època de la pandèmia Covid, però realment la implantació de tots aquests sensors va començar fa uns 3 anys, aproximadament coincidint amb la pandèmia, una miqueta abans, i s'ha completat amb el total de la població nostra recentment. Sí, sí, és a dir, que fa que treballem amb això 3 anys, 3 i mig.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do. I són unes 700 persones, no?, com he comentat abans, les que ja se l'han implantat. Sí. Això diríeu que és molt o que és poc?
No, són tots els... De moment, el finançament públic per a aquest tipus de dispositiu contempla els diabètics tipus 1, i 700 és la població que tenim a l'Hospital de Bellvitge de pacients amb diabetis tipus 1, a l'hospital i als ambulatoris que corresponen a la nostra àrea. I hi ha la previsió del Servei Català de la Salut de que s'ampliï també a pacients amb diabetis tipus 2 en els propers mesos, en funció del tractament d'insulina i de la seva complexitat, però segurament aquesta tècnica que ara fem servir a la diabetis tipus 1 en un breu termini de temps també pugui beneficiar-se la gent amb diabetis tipus 2.
Clar, és que precisament per això li anava a preguntar si seria apte aquest tractament, no, aquest dispositiu, per a altres tipus de diabetis que siguin diferents.
Si són pacients amb diabetis amb pautes d'insulina complexa, com els diabetis tipus 1, no hi ha dubte que treuran també benefici, i aquests són els primers que entraran en el finançament públic sent diabètics tipus 2, sí.
Exacte. Sí, sí. I parlem, doctor, perquè, clar, molta gent segurament no sàpiga del tot la diferència que hi ha, no, entre la diabetis 1, la diabetis 2 i aquests tipus de diabetis que hi ha. Aquesta diabetis tipus 1, per la qual feu això, feu aquest nou dispositiu, què és el fet més característic que té?
Una diabetis que pot, sí, començar a qualsevol edat, però típicament comença amb edats més joves. És una diabetis que típicament no va associada a obesitat ni a altres factors de risc cardiovascular, però que es caracteritza fonamentalment perquè l'únic tractament que té és la insulina. És a dir, aquests pacients no poden rebre cap tipus de tractament en forma de pastilles ni tractaments alternatius. És a dir, que són gent que tenen una insuficiència en la producció de la insulina per part seu i ha de punxar-se, ha d'utilitzar la insulina repetidament durant el dia, ja sigui amb múltiples punxades o amb una bomba d'infusió.
Clar.
En canvi, la diabetis tipus 2 és una diabetis que comença més habitualment amb gent d'edat més avançada, moltes vegades associada a obesitat, i majoritàriament no necessiten insulina com a mínim al començament de la malaltia, tot i que molts d'ells acaben necessitant-la en episodis, en moments més tardans.
Clar, és una manera no només d'assegurar-se i d'estar més tranquil a nivell de salut, no, a tenir aquests nivells controlats, sinó que també és una manera de poder portar una vida més relaxada en l'aspecte, sí, de com a rutina de dia, no? I no haver d'estar tan pendent de punxar-se o deixar-se, sí, de punxar, no? Aquestes dades també estaran recollides a l'aplicació i es podran consultar tant pels pacients com també pels professionals sanitaris, oi? Hi haurà un control mèdic en tot això.
Efectivament, les dades que el pacient recull amb el mòbil quan l'apropa al sensor es pengen automàticament a una web i nosaltres, els equips mèdics, en remot, ho podem veure des de l'hospital. És a dir, que si el pacient, per exemple, això és una utilitat també molt bona, el pacient truca o consulta per algun motiu telefònicament, nosaltres podem veure a la pantalla del nostre ordinador com va el seu control del sucre, sense que el pacient presencialment estigui aquí. Uh-huh. Per tant, és un avantatge també per afavorir, pues, telemedicina, contacte remot, sí, sí, és un avantatge clar.
Avantatges claríssims que es van implementant cada cop més, no?, en els hospitals, en la medicina, digitalitzant, no?, tots aquests procediments que, doncs, gràcies a això també podem tenir el dia a dia molt millor i també la gent, doncs, curar-se, no?, i portar el seu tractament d'una millor manera possible amb aquestes noves tecnologies que tenim.
Efectivament, tots els estudis que hi ha mostren una milloria en la qualitat de vida, no només dels pacients, sinó de la família i del seu voltant, sí, sí.
I tant. Doncs, doctor Pérez Maravert, cap del Servei d'Endocrinologia de l'Hospital de Bellvitge, gràcies per explicar-nos aquesta nova tècnica que esteu utilitzant ja, que ja heu utilitzat, i que segueixi funcionant tan bé i solucionant una mica la vida, posant-los una mica la vida més fàcil a aquests pacients amb diabetis tipus 1. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Bon dia, adéu.
I de seguida parlem també d'ascensors, concretament dels de Barcelona i dels més històrics. Ara tornem.
Mar Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Sánchez.
Defenderlo y defenderlo con el voto al
país. Feijó.
España va a llenar las urnas.
Díaz.
Que la garantía del gobierno de coalición progresista.
Abascal.
Vamos a derogar las leyes que nos arruinan.
23J en COPE. Objetivo Moncloa.
Vive unas elecciones decisivas, con el minuto a minuto durante la jornada, en la antena y en cope.es.
Y a partir de las 7:30 de la tarde, programa especial con Carlos Herrera.
Hay varias dudas, varias preguntas que nos hacemos acerca del
Ángel
resultado.
Expósito.
Estamos ya en el 99% escrutado.
Y junto a ellos, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Haro, en las sedes de los principales partidos para contarte todo lo que pase.
23J en COPE. Objetivo Moncloa.
Sigue el escrutinio también en cope.es y en redes sociales.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Fer un mapa dels ascensors històrics de Barcelona. Aquesta és la iniciativa de la que parlarem ara. I atenció al que expliquem ara, perquè Barcelona farà un mapa dels seus ascensors històrics per evitar que desapareguin. El dilema entre substituir un ascensor històric per un de modern o bé restaurar-lo, de moment encara queda en mans de la voluntat i de les butxaques dels veïns, però tot i així no deixa de ser un patrimoni i per evitar que es perdi, l'Ajuntament els està comptabilitzant per elaborar un mapa dels ascensors històrics de Barcelona, que són els que es van fer entre finals del segle XIX i fins la Guerra Civil Espanyola. En parlem perquè ens expliqui tot plegat amb el vicepresident del Gremi d'Ascensors de Catalunya, Jordi Serrats. Molt bon dia, Jordi.
Hola, molt bon dia.
És així, oi? Què és el que voleu fer?
Bé, nosaltres, com a gremi, diríem des de fa ja uns quants anys, en general, hi ha una sensibilitat en quant a aquest tipus d'elevadors. Bàsicament són ascensors que tenen cabines de fusta, que passen pels ulls d'escala, que poden ser que tinguin unes proteccions metàl·liques, doncs algunes d'elles molt boniques, i bueno, tot això està molt integrat en el que és l'arquitectura dels elements comuns dels edificis i, per tant, forma part d'ella i, per tant, és coherent amb els altres components d'aquesta arquitectura i s'ha de preservar. Jo crec que és de sentit comú, diguem, en els casos diguem més especials, on és més treballat i més bonic, però també aquells que simplement formen part de l'equilibri de l'edifici.
Sí, al final es tracta d'un primer pas, no?, que pretén posar en valor i sobretot preservar aquest patrimoni, no?, que podrien desaparèixer mentre que no estiguin protegits, oi?
Clar, podrien desaparèixer. A més, hi ha una altra qüestió, que és que ara no s'ha promulgat perquè justament es van dissoldre les Corts, però era imminent l'aprovació d'una nova norma, una instrucció tècnica complementària que regulava alguns aspectes dels ascensors antics i obligava a fer unes modificacions considerables, i que això entrarà en vigor quan hi hagi govern, més o menys d'aquí uns mesos, no? Però, en tot cas, aquesta norma que estava a punt de ser publicada contempla modificacions que requeriran modificar aquests ascensors, com a mínim. I aquí sí que és molt important que ningú caigui en el parany de destrossar, diguem, aquella imatge per poder solucionar el problema tècnic.
Exacte. Al final, l'objectiu seria aquest, no?, el de preservar aquests ascensors històrics perquè quedin com a patrimoni de la ciutat, oi?
Exacte. Seria aquest l'objectiu i al mateix temps aconseguir que no per preservar-los, diguem-ne, ens limitem en quant a aspectes de mobilitat. Com a mínim hem d'aconseguir que el paper que fa l'ascensor en aquell edifici sigui com a mínim el mateix que està fent ara. I és un repte, doncs, que hem d'incorporar a l'hora de pensar solucions per resoldre-ho.
Doncs sí. Hi ha molts ascensors històrics d'aquest estil a Barcelona?
Bé, el que deies a la introducció, els de l'Ajuntament, a través d'un d'un professor d'història que ha fet aquest treball, doncs ha fet una avaluació d'unes determinades illes que són efectivament les que tenen més densitat d'aquest tipus d'aparells, i ara m'agafes, perquè la memòria no és el meu fort, però sembla que han inventariat al voltant d'uns 400, però estem convençuts de que n'hi ha molt més, i a part de que la ciutat de Barcelona és, evidentment, on hi ha més concentració, ells han inventariat uns barris, hi ha altres barris que també n'hi ha, però a fora de Barcelona, amb molta menys concentració, però també en trobaríem uns quants. I doncs, si ens ho mirem en l'àmbit de Catalunya, que és l'àmbit del nostre gremi, doncs se'ns fa difícil d'avaluar, però pot haver-hi alguns milers, poquets, però alguns milers. Haig de dir una altra cosa respecte a la teva introducció, és que el valor de l'any 1936 és un valor de referència, perquè després de l'any 1936 podem trobar-nos alguns casos d'ascensors que tenen un clar valor patrimonial. Si s'ha establert aquesta, ha sigut un criteri, probablement doncs, perquè diguem, va haver una època on es van fer edificis molt bonics a primers del segle XX, i l'ascensor va ser, diguem, la incorporació estrella en aquell moment en els edificis d'una certa classe mitja del benestant.
Clar. D'aquesta manera, la supervivència d'aquests ascensors no dependria, si es fes això, de la voluntat i de les butxaques dels veïns, com jo ens comentava, sinó que ja es mantindrien, no?, i es preservarien des d'un inici, oi?
Clar, sí, això, en la mesura en què les institucions regulin, doncs els que intervenim, tant els propietaris com els industrials, haurem d'atendre aquesta regulació, i aquesta regulació, des del nostre punt de vista, està clarament orientada a preservar el patrimoni. Això en diem, amb el nivell de mentalització i de conscienciació que tenim avui en dia, no en tindríem una altra opció.
Vosaltres, doncs, celebreu aquesta iniciativa impulsada per l'Ajuntament, oi?
La celebrem, però també volem, o sigui, nosaltres la celebrem, l'Ajuntament també, haig de dir que ha publicat una primera convocatòria d'ajuts, que la celebrem en la mesura que és una declaració d'intencions, però ja no la celebrem tant en quant al seu contingut. Entenem que això és una cosa en la qual s'hi ha de treballar més, perquè hem de veure el tema amb tota la seva globalitat, veure que no només, diguem, pels propietaris, no només és preservar l'envolvent, que és el recinte i la cabina, sinó que també els costos, diguem, de millorar o d'aplicar aquests nous elements de seguretat són molt més alts amb ascensors d'aquesta naturalesa, i per tant entenem que aquests ajuts, que han de ser, diguem, la pedra filosofal perquè això sigui un èxit, doncs també han d'abastar aquest altre apartat, que és l'apartat més tècnic, el que no és tan visual, però que no s'entendria, diguem, o no seria igual si l'ascensor, per exemple, fos un ascensor convencional a dintre d'un recinte tancat que no tingués cap valor arquitectònic.
Clar, pot ser que al restaurar aquests ascensors es perdi també una mica de la seva essència, perquè, clar, al restaurar-lo no significa canviar-lo, però, òbviament, sí que canvien algunes coses i sí que no, deixa de ser el mateix, en certa mesura. Es podria perdre una mica la seva màgia, diguem?
No. Jo, sincerament, crec que si es fa un treball ben fet, i ho fa un industrial, diguem, reconegut i amb professionalitat, no es perd, al revés. O sigui, es poden arribar a fer coses que no tinguin impacte visual i, en canvi, que tinguin un gran impacte funcional. Per exemple, posaré un exemple. Un dels inconvenients més grans que tenen aquests ascensors antics és que tenen les clàssiques doble porta a dintre, que són portes manuals, que a més van dures moltes vegades, que són una murga moltes vegades per entrar amb la compra o amb una cadira de rodes i tal. Es fan i s'han fet adaptacions de portes de fusta que tenen un aspecte pràcticament idèntic, però automatitzades. i això canvia profundament la funcionalitat. I en canvi, quan entra un al vestíbul i veu l'ascensor, no està veient gairebé res d'aquella diferència. No, el ciutadà, diguem, no ho percep, i l'impacte que té sobre l'edifici no és significatiu.
Mm-hmm. Potser molts clients també hem de dir que no saben, no?, que és possible mantenir-lo, que es poden restaurar sense canviar-lo definitivament del tot. Clar.
Molts clients no ho saben, mm-hmm, i altres diuen que són reticents, perquè, clar, tot això que estic dient és una altra, si em permet la col·loquialitat, és una altra lliga. O sigui, si em diuen has de modernitzar i adaptar a la nova ITC un ascensor, diguem, fet a l'any 73, doncs això té un cost competitiu. Si haig de fer el mateix amb un ascensor fet a l'any 1928, doncs, ostres, potser val 3 vegades o 4 vegades el que valdria un de l'any 73 o 68, no? Vull dir, aquesta diferència, que me la invento, que no s'ha d'agafar com una referència vàlida, però sí que com a referència de la magnitud, sí, és a dir, val molt més diners. Per això enllaço amb el que parlava dels ajuts.
Clar.
Si les administracions volen que això sigui un èxit, hi han de posar, sobretot l'administració, l'Ajuntament de Barcelona, hi ha de posar la seva part per compensar els propietaris d'una part d'aquest sobrecost.
Exacte, exacte. Al final es tracta d'ajudes, no?, i de voler preservar, doncs, aquest patrimoni, això que és història de Barcelona.
Sí, sí, que és història de Barcelona, història de moltes més coses, perquè això a moltes ciutats europees es dona, i encara amb més volum. Per exemple, a París n'està farcit d'aquest tipus d'ascensors, i sobretot els arrondissements més centrals, i a molts llocs, a molts indrets del món. I a més això parla de l'evolució de la tecnologia, de l'evolució de l'habitatge, o sigui, que és una petjada històrica que no podem malmetre.
Exacte. Doncs Jordi Sarrats, vicepresident del Gremi d'Ascensors de Catalunya, gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos això que voleu fer a partir d'ara. Gràcies.
Gràcies per donar-nos veu.
Gràcies. I ara parlem de que només el 14% de l'alumnat amb necessitats de suport educatiu va rebre el curs passat alguna ajuda econòmica, segons un estudi de la Fundació Bofill. A Catalunya hi ha 157.233 alumnes que requereixen atenció especialitzada per la situació socioeconòmica de les famílies o per haver arribat al país recentment, i la Fundació ha alertat que aquesta falta de recolzament pot abocar a l'abandonament educatiu, condemnar-los al fracàs escolar i perpetuar la injustícia social. En parlem, perquè ens ho expliqui millor, amb la responsable del projecte, la Lídia Climent. Lídia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, podem dir que la pandèmia ha generat aquesta pèrdua d'aprenentatge cap a aquests nens?
Sí, efectivament. La situació que ens deixa la pandèmia és d'un endarreriment d'entre 3 i 4 mesos d'aprenentatges. I a més això ja s'acumula a una situació en la que no tots els infants i joves partien de les mateixes oportunitats educatives. Mm-hmm. Sabem que les dificultats socials i econòmiques de les famílies fa que s'agreugin els reptes educatius dels seus fills i filles. Sabem també, doncs, que polítiques educatives que garanteixin programes de suport socioeducatiu per aquests nois i noies joves més vulnerables són realment efectives per revertir aquesta desigualtat educativa.
Clar. Clar, estem parlant de que només el 14% ha rebut aquest curs alguna ajuda econòmica. Són poques encara les ajudes que reben, oi?
Sí, la realitat és que hi ha moltes tipologies d'ajudes, econòmiques i no econòmiques, però realment encara estem molt lluny de garantir programes de suport educatiu que arribin a tots els infants i joves, sobretot els més vulnerables. Sabem, a més que les famílies cada vegada inverteixen més recursos en en l'educació a l'ombra, en tutories privades i en activitats extraescolars que ajudin a revertir aquesta bretxa d'aprenentatge dels seus fills i filles. Actualment a Catalunya cada família es gasta uns 288 euros per alumne i any, i segueixen donant-se diferències en funció del poder adquisitiu d'aquestes famílies. Sabem que aquelles que tenen menys recursos els destinen sobretot a reforç escolar, per ajudar que els seus fills i filles recuperin aquelles competències bàsiques i evitin el fracàs escolar. Mentre que les famílies més benestants acaben destinant els recursos a programes que amplien i perfeccionen aquests aprenentatges. Per tant, això fa que encara es mantingui i s'accentuï encara més la desigualtat social.
Clar, i és que parlant precisament d'aquestes competències, es mostren diferències de fins a 26 punts, no?, en les puntuacions de l'alumnat que té una situació socioeconòmica diferent a la d'una altra, oi? Hi ha una diferència bastant abismal en aquest aspecte, oi?
Sí, així és, eh? Sabem que els alumnes que venen d'entorns socioeconòmicament vulnerables treuen resultats fins a 26 punts inferiors als alumnes que venen de famílies més benestants. Això també ho veiem en els alumnes que estan escolaritzats en centres amb complexitat, centres d'alta i molt alta complexitat, que treuen puntuació fins a 18 punts més baixa que aquells alumnes que estan escolaritzats en centres on no hi ha complexitat.
Exacte. I vosaltres, com heu fet aquest estudi i quina és la vostra funció?
Bé, nosaltres això ho hem estat treballant des de fa força temps, però en especial ara aquí hem posat molt d'èmfasi perquè just ara aquesta setmana tanquem un projecte molt important de suport educatiu. És un projecte que intenta treballar la comprensió lectora, les competències matemàtiques i les habilitats socioemocionals a través de tres programes bandera, com són el Lexit, el Math Tutoring i Pentabilitis, a través de la tutoria i la mentoria intensiva. Són mètodes que la recerca educativa mostra com els més efectius per equilibrar aquestes desigualtats educatives que dèiem ara. Aquest projecte, a més, és el primer projecte educatiu que s'avalua a través d'una avaluació d'impacte, i l'objectiu és realment posar de manifest aquestes desigualtats educatives a través d'aquests programes efectius basats en evidències que esperem que puguin incorporar-se a la política pública per tal de garantir que realment arribin a tots aquells joves i infants que ho necessitin.
I els resultats que heu pogut anar veient, què us diuen? Com es troben aquests infants, com es troben aquests joves? I, de moment, què és el que heu pogut anar veient que, gràcies a vosaltres, doncs, han anat aconseguint o han anat avançant en termes econòmics i educatius?
Doncs els resultats preliminars són molt esperançadors. Hem vist que el 83% dels infants que han participat en l'Èxit, el programa de comprensió lectora, ha incrementat el seu gust per la lectura. El 87% d'aquestes famílies que han participat en l'Èxit afirmen que el seu fill o filla entén millor el que llegeix. També els alumnes que han participat en el tutoring, el programa de competències matemàtiques, el 93% d'aquests infants diuen que ha incrementat el seu gust per les matemàtiques. Aquests resultats són esperançadors perquè ens demostren que amb una intervenció relativament curta, quan està basada en evidències científiques i està feta d'una manera efectiva, es poden revertir aquestes bretxes d'aprenentatge. Mm-hmm. Pel que fa a les habilitats socioemocionals, que nosaltres també considerem que són claus en l'èxit educatiu dels infants i joves, especialment aquells més vulnerables, hem vist que el 80% dels alumnes que han participat a Pentabilitis, el nostre programa de millora de les habilitats socioemocionals, diuen que ara saben, no?, què fan bé, què poden millorar i com els seus comportaments afecten el seu aprenentatge i a la seva vida fora de l'aula. Per tant, aquests resultats preliminars són esperançadors i ens donen molta llum sobre la tipologia de programes de suport educatiu que haurien de formar part de la política pública.
Mm-hmm. Perquè si parlem d'infants i joves, de quines edats més o menys estem parlant? I vosaltres també, quina franja d'edat agafeu normalment?
Depèn. Nosaltres en cadascun dels programes hem triat una franja diferent basada en allò que la recerca ens diu que és més efectiu. Per exemple, el programa de comprensió lectora l'hem fet a quarta primària, el programa de competències matemàtiques a sisè i el d'habilitats socioemocionals l'hem fet a l'institut, a tots els cursos de l'ESO.
Clar, en qualsevol d'aquests àmbits, no?, més adequat pues, a l'edat, no?, dels nens en qüestions emocionals, doncs potser una mica més grans, que ja són capaços d'entendre doncs, més coses, no?, i en canvi, doncs, en funcions més matemàtiques o de comprensió, més petits per tal d'anar avançant, no?, conforme creixin.
Sí, la lògica, per exemple, de treballar les competències matemàtiques a 6è ha estat doncs, fer un últim push perquè aquests alumnes que estan a punt de passar a l'institut puguin fer un catxat de competències bàsiques com són les matemàtiques. En el cas de les habilitats socioemocionals, sabem doncs, que l'adolescència és un del segon moment clau en el que el cervell demostra una plasticitat que permet realment un canvi d'hàbits i, per tant, és una de les franges d'edat en els programes d'aquesta tipologia poden tenir més impacte.
Doncs Lídia Climent, responsable d'aquest projecte de la Fundació Bofill, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos la feina que feu i també per conscienciar d'aquest poc percentatge, no?, d'aquest percentatge tan baix, de que només un 14% de l'alumnat amb necessitats de suport educatiu va rebre alguna ajuda econòmica l'any passat. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I parlem ara d'un cas molt interessant, perquè científics del Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques han aconseguit explicar, després d'anys de recerca, perquè una pacient amb un càncer de ronyó metastàsic, a qui en principi li quedaven 3 mesos de vida, ha sobreviscut més de 15 anys gràcies a un tractament poc habitual que li van administrar a l'Hospital Sant Pau de Barcelona. La clau, diuen, és la mutació d'una proteïna de la pacient que ha permès uns resultats extraordinaris del medicament que se li va donar llavors i que el 2008, quan tot va començar, tot just acabava de ser aprovat. Perquè ens ho expliqui, avui tenim al programa a la investigadora del programa de genètica del càncer humà del Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques, la Cristina Rodríguez Antona. Cristina, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo es la historia de esta paciente?
Bueno, pues el caso de Meritxell es realmente extraordinario, o sea, porque se presentó muy joven un cáncer renal que era metastásico ya al diagnóstico, y la verdad es que el pronóstico que tenía era muy malo, las probabilidades o la esperanza de vida era muy baja, y bueno, sus oncólogos decidieron tratarla con un fármaco que en ese momento acababa de ponerse disponible en el mercado, y bueno, fue increíble porque realmente desaparecieron todos los tumores, se pudo operar el tumor primario, las metástasis desaparecieron, tuvo una respuesta completa. Y bueno, y años después, es verdad que ha tenido otros tumores, pero volviendo al mismo tratamiento, pues se han mantenido o han desaparecido o están realmente bajo control, lo cual pues es bastante increíble.
¿Qué edad tenía la paciente?
Pues la paciente tenía el diagnóstico 34 años.
34 años. ¿Y con qué medicamento conseguisteis esto?
Pues mira, los medicamentos, o el medicamento con el que se trató, Tensirolimus, es un inhibidor de la ruta de mTOR, que son unos fármacos que a día de hoy pues sí que se utilizan para cáncer renal metastásico y otros tumores minoritarios. Y bueno, básicamente tienen como diana esta proteína que se llama mTOR, que muchas veces la vía está alterada en los tumores porque le supone una ventaja en su crecimiento, y lo que hace es inhibirla, y básicamente esta es la base de por qué se utilizan en cáncer.
Imagino que su caso abrió muchísimas preguntas, ¿no? Y la principal que os hacíais era por qué funcionó también este fármaco, ¿no?, este medicamento en su momento con esta mujer, ¿no?
Claro, realmente esto lo puso todo en marcha. O sea, había sido una respuesta tan extraordinaria, no lo entendían los oncólogos en el San Pau. Nosotros tampoco lo entendíamos y decidimos poner en marcha este estudio precisamente pues para intentar entender qué mecanismo subyacente lo podía explicar. Con el doble objetivo de no solamente entender el caso de Meritxell, sino el poder descubrir un mecanismo supone que a futuro podrías utilizarlo como una posible diana terapéutica o identificar más pacientes que se podrían beneficiar.
Claro, exacto. ¿Y encontrasteis a más pacientes que se encontraban también en esta misma situación?
Pues inicialmente el estudio comenzó con un único paciente y hablando con los oncólogos del San Pau sabíamos que no iba a ser suficiente para hacer un estudio genómico con potencia para encontrar, ¿no?, esta proteína o esta mutación. Ellos reclutaron con mucho esfuerzo dos pacientes más que también quisieron participar en el estudio, con respuestas también muy buenas, no tan espectaculares, pero realmente muy, muy buenas a este tipo de fármacos. Y bueno, pues hicimos un estudio genómico de los tres pacientes que están descritos en el estudio y esto es lo que nos llevó a encontrar, que solamente había un gen que compartían mutado los tumores, que es esta proteína que se llama USP9X.
Uh-huh. ¿Y ahora esto qué ha permitido?
Pues mira, por una parte sabemos o pensamos que los pacientes que tengan cáncer renal con esta mutación pues van a beneficiarse de este tipo de fármacos, que a día de hoy no es primera línea de tratamiento, pero que en el caso, por ejemplo, de Merichel está claro que tienen un enorme beneficio clínico. Pero hay que decir que son pacientes, o sea, son mutaciones poco frecuentes en los tumores. Entonces, lo que nos planteamos ahora es, o nos preguntamos, es en otro tipo de tumor que no sea cáncer renal, estas mutaciones, aun siendo poco frecuentes, podrían tener el mismo efecto, eso por una parte. Y luego, por otra, abre también otra vía, y es esta proteína USP9X podría servir como posible diana terapéutica. De modo que aquellos pacientes que no tengan mutación en sus tumores, pero que si conseguimos inhibirla, podrían quizá tener una respuesta también muy buena a este tipo de fármacos.
Porque, por ejemplo, a pacientes que tengan otro tipo de cáncer, ¿también les podría servir o no?
Esto es parte de lo que habría que investigar ahora. O sea, son nuevas líneas que hemos abierto a futuro.
Y de hecho, este fármaco, ¿no?, este medicamento que usasteis, fue financiado, ¿no?, con carreras solidarias a través de toda la gente que quiso apuntarse para contribuir en esta investigación, ¿no?, también. ¿Cómo fue esto y cómo conseguisteis, pues, poder estudiar este caso?
Pues mira, el estudio ha sido extraordinario, creo que en muchos sentidos. Primero por la respuesta extraordinaria de Merichel y nuestro objetivo de intentar entender este mecanismo, yo creo que esta es la parte inicial, fundamental. Pero es que además había que sumar que Merichel llevaba años organizando carreras populares precisamente para recaudar fondos para la investigación en cáncer renal. Entonces, nosotros conocimos de su caso a través de su oncólogo, de Pablo Maroto, que trabaja en el Hospital San Pau. Y bueno, pues decidimos intentar, ¿no?, poner en marcha el estudio. Pero realmente, o sea, reflexionando, ha sido los propios pacientes, los que han recaudado dinero con carreras populares, y que esto es lo que sirvió para ponernos a todos en marcha. Realmente esta donación inicial pues puso en marcha a todo un equipo de oncólogos en el Hospital San Pau y a todo un equipo de investigadores básicos en el CENIO para trabajar de forma conjunta e intentar entender, ¿no?, este mecanismo que explicaba la respuesta extraordinaria de Merichel.
Al final, casos como estos son los que hacen continuar con el estudio, con la investigación, ¿no?, y ayudan también pues a encontrar curas y soluciones de ahora en adelante.
Totalmente. Y hay que decir que nosotros agradecemos especialmente a los pacientes. Yo creo que es importante decir que es que sin ellos, no solamente por este caso que han donado, a veces donan dinero incluso para la investigación, sino que donan sus muestras en un momento que yo creo que es muy, muy difícil y muy duro. Y ellos quieren contribuir a que se haga investigación en cáncer. Uh-huh. Y la financiación sabemos que es fundamental.
Pues sí. Pues Cristina Rodríguez Antona, investigadora del Programa de Genética del Cáncer Humano del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Gracias por hablar con nosotros, contarnos esta historia y a seguir investigando para tener más curas en un futuro. Gracias.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
I en uns minuts tractem un tema que ens afecta a tots, la factura de l'aigua. No marxeu.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
La factura de l'aigua a Barcelona té un preu escandalós i precisament d'això en volem parlar. La factura de l'aigua de Barcelona és la més cara d'Espanya, segons un estudi elaborat per l'Organització de Consumidors i Usuaris, OCU. En concret, el rebut anual d'una llar de 3 o 4 persones ascendiria fins a 520 euros l'any. En parlem sobre el tema amb la delegada d'OCU a Catalunya, l'Esther Lorente. Esther, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, d'aquesta manera, des d'OCU, lamenteu la disparitat de preus que hi ha entre les ciutats i denuncieu, a més que la política tarifària de molts municipis no fomenta doncs, aquest estalvi d'aigua, no?, perquè els costos fixos del servei són molt alts.
Sí, correcte. El que estem veient és que hi ha una disparitat de criteris a funció dels municipis o les comunitats autònomes i, a més, hi ha determinats municipis que tenen com una tarifa fixa, d'un consum fixa, que també és molt elevat i això tampoc incentiva l'estalvi. Llavors, clar, veiem doncs, la mitjana nacional és de 306 euros i aquí a Barcelona, la més cara, la mitjana és 520 euros. Déu-n'hi-do, no sabem exactament a què obeeix, però clar, és que puja moltíssim.
Mm-hmm. Els altres indrets de Catalunya es troben també en la mateixa situació. A Barcelona diem que és la més cara, 520 euros, però, per exemple, a Lleida, Girona, Tarragona, com es troben?
També per sobre de la mitjana nacional. Lleida, 442 euros, Tarragona, 435 i Girona, 328. Per sobre de la mitjana de 306. Per això diem que també és una competència de la Generalitat al regular bé això. I també doncs, a la llista d'aquest estudi que hem fet doncs, estem mirant de prendre accions i de fer algun tipus de campanya o alguna petició perquè tot això es faci d'una manera més acurada i que més homogènia, no?, en tot el territori.
Clar, perquè en comparació a Espanya, no?, per exemple, a Madrid o Guadalajara, en aquest cas, que és la que té la tarifa més barata, la diferència és abismal, no?
Sí, Guadalajara, 164 euros l'any. És que és el triple aquí a Barcelona. Uh-huh. Llavors, clar, cada localitat fixa els seus preus i fa com blocs de tarifa, no?, de litros d'aigua, metres cúbics. I, clar, si això no està homogeneitzat, doncs passen aquestes coses. Després, sí que és veritat que hi ha partides, com, per exemple, de subministrament, que diguem-ne el gruix, no?, de la factura, doncs, que poden tenir una certa oscil·lació, doncs, per exemple, ara, amb l'època de sequera que tenim aquí a Catalunya, doncs, que sigui més car doncs, anar a buscar l'aigua a algun lloc i fer-li un tractament, pot ser més car. Però després, partides com, per exemple, el sanejament del clavegueram i tot això, i la depuració, això hauria de ser... el mateix hauria de costar a Barcelona a sanejar l'aigua que a Guadalajara. I també veiem aquesta diferència.
Perquè ara comentaves, no?, la situació de sequera, però des de quan estem així, amb el preu tan elevat?
Doncs no et sabria dir, però sempre s'ha dit que era un preu bastant elevat. Exactament no et sé dir des de quan. Que la sequera pot ser un factor un factor per dir, bueno, és que és més car perquè ja sequera el subministrament. Però tot el cost de la factura no ve només del subministrament, també ve pel sanejament i el clavegueram, la depuració, i això igualment és car, és molt car aquí a Barcelona o a Catalunya. Uh-huh. I hauria de valdre el mateix depurar l'aigua a Guadalajara, on vento, que a Catalunya. I aquest és el problema. Això és una competència que té la Generalitat de Catalunya. I en aquest sentit nosaltres intentarem estudiar-ho bé i demanar vos una mica de que ens expliquin per què és tan car això i si, a veure si es pot fer alguna mena de regulació per nivelar tot.
Exacte.
A tot el territori.
Exacte. Vosaltres el que demaneu és una harmonització, no?, d'aquestes tarifes.
Sí, sí, que, perquè de vegades no, no s'entenen. I sobretot això, que depèn de com estan dissenyades, de vegades no es fomenta l'estalvi d'aigua. I llavors una persona que tingui una casa amb una piscina, invento, li surt a l'aigua, en comparativa, li surt el litro d'aigua més econòmic, encara que gasti més, que una persona que viu sola en un pis. Llavors això s'hauria de regular d'alguna altra manera que penalitzi el consum. Bueno, penalitzi, o que bueno, qui més consumeix pagui més. Tal com està dissenyat, doncs no acaba de funcionar això.
Clar. Doncs, Esther Lorente, aquí queda aquesta denúncia pública, no? Això que demaneu de l'harmonització aquesta de les tarifes i sobretot el tema de l'aigua, no? D'aquesta factura de l'aigua que aquí a Barcelona doncs costa fins a 520 euros l'any. Esther, gràcies per parlar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
I avui volem parlar d'una professió que encongeix el cor a tots els que la veuen, el funambulisme. Aquest espectacle que fan els valents que es pugen a les alçades per mantenir l'equilibri mentre traspassen d'un cantó a un altre a sobre d'un petit cable o estructura, sovint la més estreta possible. El Miguel Poyan és una de les persones que es dedica a això i nosaltres volem conèixer de prop la seva feina i com ho fan els que han desafiat el vèrtic amb cada una d'aquestes actuacions. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Tu, per exemple, ¿desde cuándo lo haces?
Pues yo llevaré haciendo funambulismo desde 2017, pero previamente llevo haciendo, soy equilibrista y trabajo en el circo, vamos, desde que empecé a trabajar, o sea, hace ya casi 25 años.
¿Cómo se entrena una persona para llegar hasta este punto y hacer esto?
Bueno, en el caso de matarnos, pues supongo que viene más, o sea, la técnica de la slack viene muchas veces más desde la escalada o desde temas deportivos, la técnica del funambulismo más desde el circo, pero el entrenamiento va en dos campos, uno mental o psicológico, de enfrentarte a la altura, y luego otro de lo que es entrenar la técnica en sí misma. Nosotros lo que hacemos es, los funambulistas lo que normalmente hacemos es situar cables a diferentes alturas. Primero practicas los ejercicios complicados muy cerquita del suelo, luego levantas a un cable a 2 metros de altura, luego lo subes a 3 y cuando ya sientes que ese ejercicio lo tienes sólido al 100% de seguridad de que no va a haber ninguna posibilidad de caída, entonces es cuando lo subimos a altura a 10 metros o a la altitud que haga falta.
¿Cuál es lo máximo que has subido?
Yo de altitud lo máximo que he pasado ha sido a 70 metros de altura.
70 metros. ¿Y normalmente vas atado? ¿Llevas alguna cuerda de estas de seguridad?
En una parte del espectáculo sí y en otra no. En el espectáculo Volatineros que solemos hacer, hay una parte en la que trabajamos sin ningún sistema de seguridad y luego nos ponemos un sistema de seguridad para los ejercicios más complejos. Porque también parte de lo que creemos que es nuestra técnica es también el mostrar ese riesgo o ese desafío o esa seguridad de la gracilidad de que podemos estar ahí arriba con total seguridad de que no nos vamos a caer. Esa es un poco la diferencia con la slack, que la slack es más difícil alcanzar esa seguridad 100% plena de que no va a haber ninguna posibilidad de caída.
¿Y normalmente en qué piensas cuando estás ahí arriba?
Bueno, yo creo que lo que más me gusta del funambulismo es que estás en el presente. No piensas en sí mismo, en nada más que en ese mismo instante. No hay un pasado ni un futuro. Hay el siguiente paso. ¿Cómo voy a colocar el pie? ¿Dónde lo voy a colocar? ¿Cómo está mi cuerpo? Traspaso el peso, siguiente paso. Ni siquiera piensas en el final del cable o en la plataforma, solamente la mente está presente en el movimiento exacto que estás haciendo. Uh-huh. Para mí hay gente que hace yoga, gente que hace meditación. Para mí pues, todo eso lo encuentro subiéndome a un cable. Es como una manera de centrar la mente en una cosa.
¿Se puede estar relajado ahí arriba a 70 metros?
Por supuesto, se puede estar. Bien, para nosotros, para mí, equilibrio es sinónimo de armonía, bueno, eso lo pone el diccionario, pero es real. Para tener un buen equilibrio sobre un cable hace falta una armonía física, pero también una armonía mental. Entonces, sí, lo normal es buscar un estado de relajación o de calma. Así que hay momentos, pues, cuando haces espectáculos que igual sopla mucho viento, que las condiciones no son las perfectas y que tienes muchas cosas que pueden influirte, pero lo fundamental es, una vez que decides dar el paso y salir de la plataforma, buscar la calma y decir, vale, esto lo tengo controlado y voy a ello. Sobre todo que no haya duda.
¿Alguna vez has tenido algún accidente, algún susto?
No, en altura nunca. Cuando hacemos algo a esa altura tenemos muy claro qué es lo que vamos a hacer y de qué manera. Cuando nos caemos o cosas así es cuando estamos trabajando sobre los cables bajos, con un montón de colchones, con lonchas o sistemas de seguridad para probar las cosas. Pero luego cuando decidimos llevar algo arriba, no, siempre lo tenemos muy, muy claro.
¿Y has tenido, por ejemplo, algún compañero, algún conocido que haya tenido algún susto, algún accidente arriba? ¿O esto no suele pasar?
Es algo bastante extraño. No es algo que suceda. Sí que, bueno, buscando, sí que se ve de funambulistas que han tenido problemas, pero no. O sea, la gente con la que yo he compartido no. Es algo muy extraño porque suelen ser técnicas que tenemos muy trabajadas. Cuando tomas la decisión de algo así, de poner tu vida en riesgo, no es al azar, no es que estemos locos. Creo que precisamente somos gente muy centrada. Los únicos accidentes que yo conozco de primera mano han sido más por agentes externos. Por un fallo en la instalación, una ruptura de un anclaje o cosas así que provocan una fuerte vibración en el cable y los lanzan del cable.
Claro, claro, no siempre depende de vosotros todo, ¿no? También pueden haber factores externos que en este caso os pueden desestabilizar en ese momento. ¿Tu familia, por ejemplo, la gente que te quiere, que te tiene aprecio, la gente que te rodea, ¿qué piensa cuando te ven ahí subido? ¿Sufren? Al principio te decían no lo hagas y después ya vieron que sí, que era seguro. ¿Qué es lo que te dijeron al principio de todo?
Bueno, hay que tener en cuenta que vengo de una familia un poco especial. Vengo de una familia de escaladores, de montañeros, y yo soy escalador casi desde que tengo uso de razón.
O sea, saben el riesgo que hay. Entonces, les gusta también.
Esto no es algo que les sorprendiera de primera. Supongo que algo de tensión hay, pero me lo preguntan muchas veces, ¿cómo es que te juegas la vida en cada espectáculo? Y yo siento que cuando me juego la vida es cuando me voy de expedición a Nepal y intento escalar una cumbre que no ha sido escalada antes, o cuando intento descubrir nuevas rutas sin saber cuántos días me va a costar ni cómo lo voy a hacer. Ahí es donde sí que siento riesgo real, porque son desconocidos, pero el cable es el elemento donde estamos todos los días trabajando.
¿Y cuál es el reto más grande que has hecho hasta ahora o el que harás próximamente?
El reto más grande hasta ahora fue el año pasado, que cruzamos la ría de Bilbao y hicimos una instalación de un cable de casi 90 metros sobre la ría de Bilbao, en el centro, en la zona del Teatro Arriaga, que era un cable aproximadamente unos 15 metros de altura, pero sobre todo las complicaciones es que los tensores iban dentro de la ría, en el agua, era un espectáculo nocturno, y hasta ahora es el montaje más complejo que hemos hecho. También hay que tener en cuenta las diferencias entre lo que es ir la instalación de una SLAT, no lleva tensores intermedios, el material que se emplea es mucho más ligero, las instalaciones de cable de más de 100 metros de tirada son instalaciones muy complejas, porque se pueda valorar el cruzar la ría de Bilbao. Fue una semana entera de trabajo solo para realizar la instalación y nosotros desde la compañía desplazamos más de 3 toneladas de material, además de un montón de toneladas de material que hubo que alquilar in situ en Bilbao.
Claro, normalmente cuando haces un reto como este, empiezas, por ejemplo, practicando el ejercicio con el arnés de seguridad arriba, o ya directamente pasas a hacerlo sin seguridad ni nada.
No, siempre ponemos un sistema de seguridad en altura y siempre hacemos pruebas previas para sentir cómo está ese cable, porque en cada lugar es de una manera, cómo lo hemos instalado, cómo es su vibración, para hacernos nosotros al cable, sentir cómo es la manera de trabajar de en ese espacio, y posteriormente es cuando quitamos los sistemas de seguridad. Además, para instalaciones tan complejas como, por ejemplo, la que hicimos en Bilbao, previamente reproducimos exactamente la instalación al milímetro, con todos los sensores y todas las medidas como son en el terreno del que yo entreno, que es en Angües, en Huesca. Y claro, creo que es una cosa, cuando alguien ve un espectáculo así, lo que suele apreciar es la sensación del vértigo, la agilidad de flotar sobre el cielo, el caminar sobre un cable, etcétera. Lo que no suele ser consciente la gente es el previo que hay detrás. Una instalación de esta envergadura no es el momento del espectáculo, son meses de trabajo previos, de cálculos con ingenieros, tensiones, tipos de anclajes. Cada instalación de estas lleva mucho tiempo.
Claro.
Pues esa es la idea de instalación que hicimos en Bilbao. Estuvimos más de seis meses antes, ya estábamos haciendo visitas técnicas y realizando trabajo previo.
Y Miguel, una pregunta así un poco a lo mejor comprometida, ¿no? ¿Te ganas la vida con esto, con el funambulismo?
Sí, me gano la vida con el circo desde hace 25 años. Yo tengo una compañía que nos trasladamos. No me gano la vida solamente haciendo funambulismo,
claro,
que son cosas puntuales, hacemos una serie de espectáculos, pero sí que me gano la vida haciendo espectáculos de circo.
O sea, el circo sigue muy vivo, ¿no, aún?
El circo no es que siga vivo, yo creo que sigue más vivo que nunca. Hemos conseguido en los últimos años, el circo ha crecido mucho en este país. Había muy poca tradición hace años, o el circo venía más de la tradición familiar, de circos antiguos, etcétera, y en los últimos años sí que ha empezado a venir más la tradición de Francia, que tiene mucha más historia. Empieza a haber cada vez más en este país escuelas de circo, asociaciones de profesionales de circo, cada vez más compañías con un nivel cada vez más alto. Actualmente podemos estar muy contentos en este país de que hay espectáculos de muy buena calidad creados por artistas de todo el estado, tanto en Cataluña como en otras zonas. Entonces, creo que sí que he sido más vivo que nunca, y sobre todo que el circo ha sabido reconvertirse mucho. Sigue habiendo circos de carpa, pero no es algo que se mueva tanto en este país. Hemos sabido salir de las carpas y conquistar nuevos espacios, como es la calle, como son los teatros. Seguimos echando mucho de menos que en este país apenas hay espacios circulares, que es el espacio donde nace el circo. Los espectáculos de circo son espectáculos de 360 grados, sin trampa ni cartón, que tienen una diferencia bastante grande con lo que es el teatro de cuarta pared, que se proyecta a 180 grados. Esos espacios los echamos de menos porque en este país hay muy pocos lugares fijos con un formato de 360, pero aún así hemos sabido adaptarnos pues mucho, en muchas ocasiones a la calle o en muchas ocasiones al teatro. Pero lo que sí que creo, estoy muy contento, es que cada vez se ve más, y no solo se ve más, sino que cada vez hay más demanda del público. Si observamos los festivales que hay en este país, las ferias, etcétera, el porcentaje de programación de circo cada vez es más alto y cada vez es mayor la demanda o el público que asiste a este tipo de representaciones.
Y ya para acabar, Miguel, ¿qué vas a hacer a partir de ahora? ¿Hay algún reto así que te haga especial ilusión? ¿Que algo por lo que tengas especial dedicación en estos momentos que quieras conseguir a corto plazo, en los próximos meses? ¿Algo que nos puedas avanzar?
Bueno, básicamente acabo de estrenar, o sea, estreno en un par de meses un espectáculo nuevo. Y más que el reto de una gran instalación, es el reto artístico. Acabo de preparar un espectáculo que va con una estructura bastante especial, porque es autónoma, no requiere anclajes, se transporta toda sobre un remolque. Entonces, la apuesta en este caso era intentar hacer el funambulismo algo más democrático. Normalmente las instalaciones, como hemos hablado anteriormente, de funambulismo, suelen ser complejas, suelen requerir mucho tiempo, muchos anclajes, y eso conlleva que son unos costes elevados y que suele ser algo más propio de grandes ciudades, grandes eventos o sitios donde pueden destinar hacer una gran inversión en una actuación. La apuesta, sobre todo, a mí me gusta mucho el medio rural, me gusta mucho actuar en los pueblos, y la apuesta fue hacer un espectáculo de funambulismo que pudiera realizarse a un precio y a un coste también de tiempo y de energía fácil, de forma que se pudiera llevar a muchos lugares. Y entonces voy a estrenar un espectáculo que se llama Nada, que el montaje se realiza en escasamente 4 horas, porque os hagáis a la idea, los montajes grandes rara vez son de menos de 14 horas de montaje. Y eso es realmente lo que más ilusión aún me tiene, y así como el reto artístico de que no sea solo algo de poesía visual y movimiento, sino el hecho de que esté integrado dentro de una historia, en un personaje de payaso, que cuente cosas, que a la vez que se hacen las, que utilizan lo que son las técnicas circenses como un lenguaje para contar cosas y hacer poesía.
Pues Miguel Poyán, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por contarnos toda tu trayectoria, toda tu experiencia y los secretos que hay detrás de este funambulismo que tanto nos hace sufrir, ¿no?, a los que estamos debajo viéndolo. Gracias, que vaya muy bien y mucha suerte de ahora en adelante.
De acuerdo, muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
I continuem d'aquí no res per parlar de platges, piscines i també dels taurons que últimament estan visitant les costes catalanes. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Cada mañana en la radio.
Los datos del paro del mes de junio, el paro bajó en 50.000 personas, los afiliados subieron 54.000. Parecen cifras simplemente positivas, pero son muy, muy modestas.
El dato y lo que significa.
Para la época del año en la que estamos. El dato de afiliación es el más bajo desde 2015 y el descenso del paro es el menor en un mes de junio desde 2008. O sea, y si miramos las cifras en términos...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Les visites que diferents taurons estan fent a les platges catalanes ha posat en alerta els experts i, sobretot, els banyistes. Per això avui ens preguntem si realment ens hem de preocupar o no. Ara ho expliquem. 25 persones van morir l'any passat ofegades a les platges catalanes, una xifra que supera en 4 persones l'enregistrada del 2021. La gran majoria eren víctimes, homes de nacionalitat espanyola i de més de 70 anys, però a banda també van morir 13 persones a piscines, 5 més que també el passat 2021. D'això en volem parlar avui amb l'expert en seguretat aquàtica, el Ramsès, de la mateixa manera que també volem tractar l'increment de notícies que estem veient últimament relacionades amb taurons i orques a les costes. Ramsès, molt bon dia.
Bon dia i bona hora.
Clar, si les orques estan sorprenent a científics i navegants amb les seves embestides, els taurons també sembla ser que volen fer el mateix, cridant l'atenció dels banyistes, sobretot, com deia, a les costes catalanes, aquí ben a prop nostre, no?
Bé, és quelcom curiós. El que passa que ho hem de mirar amb un prisma diferent. És senyal de que el Mediterrani és viu, de que tenim una natura doncs, que està viva. No és normal que s'apropin tant a la costa aquest tipus de taurons, però ens dona una idea de que la vida, hi ha una vida al mar Mediterrani i se'ns apropa.
Clar, però a què es deu que s'estiguin veient tants últimament, tan a prop nostre?
Doncs bé, hi ha diversos experts que parlen que poden ser animals doncs, que estiguin doncs, buscant doncs, punts de reproducció, que simplement es despistin, que segueixin a vegades alguns vaixells doncs, de pesca, fins i tot podria ser algun tipus d'animal malalt, tot i que això sol passar més aviat amb mamífers. Però tanmateix, ja t'ho dic, no deixa de ser una cosa anecdòtica pensant en la quantitat d'animals aquests que tenim, i sobretot de lo llarga que és la costa. Són situacions anecdòtiques que són notícia pel fet doncs, que no passen habitualment.
Mm-hmm. Clar, la temporada ha començat amb una tinturera o amb un tauró blau que es va deixar veure a Ciutadella, Menorca, i també a altres indrets com, per exemple, Alacant, Mallorca, o fins i tot un tauró també blau que va obligar a tancar les platges a Tarragona. Això, en part, pot provocar que caigui una mica el turisme a la zona?
Bé, aviam, hem de pensar que el primer que hem de tenir molt clar, els taurons que tenim a la mar catalana no són perillosos, no perquè vagin a atacar deliberadament els humans, d'acord? En el cas de la tinturera, que és el que comentàvem, que és el que més veiem, encara menys, perquè primer de tot és un tipus de tauró que viu en aigües profundes. Aquest i altres taurons són presents de manera natural, com deia el Mediterrani. Les tintureres, per exemple, mengen peix, cefalòpodes, com els calamars i crustacis. No mengen foques, ni dofins, ni mamífers, com seríem els humans. Uh-huh. Per tant, hem de pensar que nosaltres, els humans, siguem preses d'aquests animals. Encara que hem d'evitar són els possibles incidents puntuals. I la gran majoria d'incidents que tenim són quan són aquests animals que es capturen per pescadors o quan hi ha gent que s'hi apropa doncs, per espantar-los o per curiositat.
Clar, què és el que hem de fer? Com hem d'actuar si ens trobem amb un d'ells?
Doncs si ens trobem un proper a la platja, el que hem de fer, tot i que pugui costar, és mantenir la calma. No fer moviments bruscos per intentar, ni molt menys, agredir el peix o per espantar-lo. Perquè aquests moviments el que poden causar és que l'animal s'aprovi per curiositat, perquè pot pensar que som una possible presa.
Clar.
D'acord? I que, si que ens apropem massa, es pot sentir atacat i es defensi com faria qualsevol altre animal, igual que un gos. El millor és estar-se quiet. I quan el peix s'allunyi, doncs anem nedant suaument cap a la riba, sortim de l'aigua i donem l'avís als serveis de vigilància. I bé, llavors, quan es detecta la presència d'espècies com la tinturera a prop de la costa, doncs els serveis de salvament doncs, el que fan és demanar als banyistes que surtin de l'aigua mentre patrullen per localitzar el peix i ja està.
Així doncs, quedar-se quiet, anar sortint a poc a poc, no?, i avisar als socorristes o als serveis que estiguin allà en aquell moment.
Correcte. Quan es detecta un peix de certes dimensions, doncs se sol tancar les platges per precaució. I això està ben fet. Però encara hem d'aclarir i hem de deixar molt clar que no és perquè el peix pugui menjar-se ningú, d'acord? És més que res que això pot produir doncs, situacions de pànic o fins i tot situacions on la gent entra molt de cop a la platja, d'acord? Ah. Alertar. Sense alarmar és molt complicat pels serveis d'emergència. Però hem de recordar que la probabilitat que l'animal pugui ocasionar més perill que l'alarma desmesurada que es pugui crear és molt petita. Uh-huh. D'acord? Per tant, com deia, no deixa de ser part de la vida del Mediterrani. De fet, el mateix passaria si parléssim d'un dofí que s'apropa a la costa. Un dofí que el tenim tan desgraciadament humanitzat pot fer molt de mal, perquè la gent entrarà a l'aigua i un cop de cua d'un dofí pot fer molt de mal. I hem d'avançar també que és un mamífer que té 88 dents punxegudes a la boca. Per tant, igual que un animal petit, un gos petit, pot mossegar i fer-te mal, el del dofí també passaria. El que hem d'intentar és evitar que aquesta interacció de l'animal, que tampoc està en el seu terreny, perquè no se n'ha estat tan propers, i els humans doncs, acabi doncs, amb situació doncs, negativa per cap del tot.
Exacte. Exacte. Parlàvem també de les orques, que en aquest cas hem vist imatges, no?, vídeos també, que fan embestides en els velers que estan al Tamar, per exemple. Clar, elles sí que són potser més agressives en aquest aspecte i sí que serien un perill, potser, si estem en un barco, oi?
Bé, les orques són, primer de tot, és un depredador. És un animal depredador
i a més és un animal que el nostre tothom descriu com un animal molt curiós. Per tant, és, no és una cosa d'ara, possiblement ara s'està donant, doncs, més, la por sabria dir per què, més situacions, o fins i tot també, no ens equivoquem, el fet que les xarxes socials ho multipliquin, doncs es pot fer que un cas sigui que n'hi ha hagut més. Són animals molt curiosos que des de sempre estan apropats a les embarcacions. Les persones sovint també vinculen les orques, l'orca no deixa de ser un dofí gran, les tenim desgraciadament també com un animal humanitzat, però és un animal salvatge, s'aproparan i és possible, doncs, que tinguin, doncs, interaccions amb l'embarcació per testejar aviam qui és allò tan gros que li crida l'atenció. Però en cap cas, són situacions on l'animal mostra una agressivitat respecte a l'ésser humà, sinó és un animal salvatge que el que mostra és curiositat amb algun tipus d'element que està a l'aigua.
I l'actuació ha de ser la mateixa que en aquest cas amb els taurons, oi?
Bé, sí, clar, exacte, ho diria, amb els taurons o amb els dofins sempre recomano el mateix. Estem nosaltres al seu terreny, ells són animals curiosos que sense ànim de fer-nos mal, és possible que ens en facin simplement pel fet quan hem d'interaccionar amb aquests animals, és evitar aquesta interacció. Uh-huh. Som nosaltres que estem fora del nostre medi, per tant, intentar allunyar-se'n, no xipollejar, no fer molt d'aldarull dins l'aigua, intentar no cridar, intentar no voler tocar-los quan són animals que ens semblen amigables, perquè simplement amb un cop de quan se n'han fet molt mal. Per tant, i si hi ha alguna interacció que produeix algun incident, com pot ser, doncs, una col·lisió amb una embarcació, doncs llavors el que hem de fer, doncs, el patró o el capità de l'embarcació, doncs, prendrà les mesures, doncs, per allunyar-se de xinutxano o declarar una emergència en el cas que això produís algun tipus de dany a l'embarcació.
Exacte. I clar, si ara parlem dels ofegaments, no, Ramsès, què cal fer? Les xifres respecte al 2021, com abans comentava, o fins i tot respecte a l'any passat, són alarmants? Ens hem de preocupar?
El que, clar, no són unes xifres comparades amb altres situacions, amb altres morts per accident. El que ens preocupa als experts és que no aconseguim reduir-la. Aquest és el fet. Quan tu, doncs, fas una visió cap enrere, doncs que no aconseguim. Hi ha d'altibaixos, hi ha temporades amb més o menys, òbviament la temporada postpandèmica, doncs, van haver-hi menys, però és cert que no aconseguim, ni a nivell de Catalunya ni a nivell d'Espanya, reduir el nombre d'ofegaments ni reduir el nombre d'incidents aquàtics, perquè sovint parlem d'ofegaments perquè són, doncs, situacions d'ofegament que han acabat amb mort, però tenim molta gent que ha acabat, doncs, lesionada greu, fins i tot amb seqüeles, degut a ofegaments. I també hi ha ofegaments que no es recullen, doncs, perquè no arriben a opinió pública. Per tant, no aconseguim reduir el nombre d'ofegaments, per tant, hi ha alguna cosa pendent, hi ha alguna feina pendent a fer que hem de solucionar.
Mm-hmm. Clar, parlem de persones grans normalment, però aquests dies també ens fèiem ressò de gent de 50 anys, no? Potser que tenen segurament una experiència en el mar. A què es deu que es produeixi això? Són imprudències, són accidents sense més, que la persona, doncs, pateix alguna patologia en aquest cas? Vull dir, normalment, els casos, per què són?
Bé, tal com deies, tenim un target molt important definit de gent d'edat avançada, de 65 anys endavant, doncs, perquè quan analitzem les situacions d'aquest ofegament, perquè de fet cada ofegament s'ha d'analitzar perquè el context pot ser molt diferent, veiem, doncs, que és molt probable que sigui gent que ha patit algun tipus de malaltia sobtada que s'ha produït en medi aquàtic i això ha produït, doncs, que hi hagués un ofegament secundari. Crec que segurament, quan intentem estirar del fil, que en alguns casos no és possible, sabem que té bastanta patologia crònica prèvia. Tanmateix, malgrat algú estigui sa i no tingui patologia crònica o no estigui dins d'aquest barem d'edat, sinó que comencem a baixar cap als 50, tots som candidats en un moment donat, malgrat que siguem bons nedadors, malgrat que estiguem en forma, malgrat que ens considerem persones sanes, de patir algun tipus de patologia, algun tipus d'incident de salut, que faci, doncs, que tinguem, per exemple, doncs això, un mareig, una pèrdua transitòria del nivell de consciència, que es produeixi dins de l'aigua, i això consegüentment portarà a l'ofegament.
Mm-hmm. Clar. Sí, sí. I vosaltres, per exemple, què és el que recomaneu fer? Quines mesures poseu per tal de que es produeixi el menys possible, diguem, dintre del que es pot controlar, doncs, evitar aquests ofegaments? Què és el que feu?
Doncs, primer de tot, el més important, anar sempre o triar sempre, a mesura del possible, espais aquàtics amb vigilància. Hem de pensar que la gran majoria d'ofegaments es produeixen en espais aquàtics no vigilats o fora de l'horari del servei de vigilància. Per tant, anar a un lloc vigilat ja és garantia. Per altra banda, intentar fer l'activitat sempre acompanyat. Si estem acompanyats i ens trobem malament, o el nostre company es troba malament, ens podrem ajudar, la situació serà detectada i podrem alertar els serveis d'emergència. Per altra banda, també tenim molt clar les nostres capacitats. Hem de pensar també que quan analitzes els ofegaments, la gran majoria d'ofegaments, tret dels nens petits, és gent que sap nedar. Per tant, no s'han ofegat per no saber nedar. Hi ha hagut alguna circumstància que ha fet que el seu nivell de natació no fos suficient. Per tant, hem de valorar molt la meteorologia, fer cas de les banderes, tenint en compte que la bandera verda no significa que no ens puguem ofegar, significa doncs, que no hi ha cap perill afegit a part del perill que té el fet d'estar dins l'aigua. I després, utilitzar sempre algun tipus d'element flotant, no perquè el necessitem, perquè no sabem nedar, sinó perquè ens pot doncs, ajudar a senyalitzar-nos per si passen embarcacions o altres persones, i en el cas que ens cansem ens podem agafar i podem sortir.
Doncs, Ramsès, moltíssimes gràcies. Expert en seguretat aquàtica i també socorrista. Gràcies per parlar amb nosaltres, per tranquil·litzar-nos en l'aspecte dels taurons, de les orques i dels dofins, i també per donar-nos aquests consells a l'hora d'estar segurs dins de l'aigua, prenent mesures, en aquest cas, i evitant així doncs, que ens passi algun accident com són aquests ofegaments. Gràcies.
A vosaltres, que tingueu un bon dia.
S'imaginen poder construir una casa amb una impressora en 3D? Doncs això és el que ja s'està fent a Canyelles, al Garraf, i a Vallirana, al Baix Llobregat, on s'estan aixecant els primers habitatges del sud d'Europa fets amb aquesta nova tecnologia. Es fan gràcies a una impressora de grans dimensions que s'ha de portar fins al lloc de l'edificació i que va injectant capes de formigó. Sembla increïble, però perquè ens ho expliqui bé, tenim avui amb nosaltres al programa el soci cofundador de Vimort 3D, aquesta empresa que ho porta a terme. Josep Lluís, molt bon dia.
Bon dia, Marc, què tal?
Clar, d'aquesta tècnica, el que més destaqueu podríem dir que és la rapidesa, no?
Sí, correcte. Un dels principals avantatges seria la velocitat d'impressió, que òbviament guanyem un munt de temps respecte als mètodes convencionals, i un altre punt important seria la personalització del producte, no? Ja que no cal encofrats per a fer els murs de formigó, i això també permetís un disseny més lliure, no?
Uh-huh. Es tracta dels primers habitatges del sud d'Europa, com dèiem, fets amb aquesta tecnologia. Això com és? Com és que s'ha escollit Catalunya per fer-ho?
Bueno, principalment es tracta també una col·laboració en l'empresa 3D Print Home i Home Center, les quals tenen la base allà en Barcelona, proper del Prat, i bueno, va ser una manera de fer exhibitor, no sé com es diu, Marc.
D'una manera exitosa, no? Et refereixes? Et refereixes a fer-ho d'alguna manera exitosa, no?
Sí, de fer expositors.
Ah, de fer expositors, d'acord. Perfecte. I el cost, podem dir que és similar al de les construccions convencionals o no?
A veure, en el cost sí que se pot ahorrar en el temps, principalment, perquè al final en construcció el temps es tradueix en cost monetari. Entonces, pues sí que significa un ahorro, però seria la part del temps, no?, que es guanya.
D'acord, d'acord. Clar, com ho feu, això? Perquè, clar, amb impressores 3D, fer una casa, imagino que deu ser molt complicat, no? Explica'm una mica el procés i com es fa, això.
Pues, bueno, el primer pas seria, bueno, com qualsevol projecte, tindria que tindre uns tècnics que feren redactar en el projecte. Una vegada se tinga ja els planos, es passaria al disseny. Nosaltres hem desenvolupat un software propi, el qual permetís aquest disseny dibuixat en CAD transformar-ho al llenguatge que llegís la màquina, que seria el LeetCode, i en això ja passaríem a manar l'arxiu a la màquina. La màquina al final treballa en els tres sexos, pràcticament com una manera pastissera, i va depositant capa sobre capa, generant el volumen de la vivenda, en aquest cas.
I quins són els beneficis que comporten aquests habitatges? Podem dir que són resistents aquestes cases en comparació també a les construccions normals, diguem?
Sí, nosaltres el sistema que estem empleant ara és un mur de formigó que actua principalment com a mur de càrrega, i bueno, la resistència que tenim al dia està en torn al 22 megapascals. Uh-huh. En España, para tener una referència, perquè si és una estructura, necessites que sigui 25 megapascals. Això vol dir que pràcticament el segon dia d'haver terminat el que és l'estructura vertical, es pot col·locar la coberta.
D'acord. Podria, llavors, doncs, podria viure una família, per exemple, perfectament en aquestes cases, sense cap tipus de problema i sense cap tipus de diferenciació, no?, amb les cases a les que estem acostumats.
Correcte. El sistema d'impressió 3D no substituís el que són els acabats, no? Igualment, pues, n'hi hauria de mirar la zona tèrmica, tant el sisme, etcètera, per fer el tema dels armats, i després, pues, òbviament, col·locar el que és l'aïllament i els revestiments que s'elitgen, i bueno, tindries la vivenda terminada, no?
Mm-hmm. D'aquesta manera, els beneficis, quins són els que podríem dir? Per una banda, la rapidesa, no? Aquesta resistència que podem dir que és pràcticament igual a la de les cases o la dels pisos normals, no? Per dir-ho d'alguna manera. Però què més?
Bueno, principalment, la llibertat, com te comentava, de poder dissenyar sense límits i sense sobrecostos, no? Perquè al final fer un mur en curva, per exemple, fer-ho d'un mètode tradicional suposa un increment important, sobretot en l'àmbit dels encofrats. En canvi, en este sistema, el que aconseguim és fer una distribució o un envolvent diferent. Perquè m'ho entengués, costa el mateix, pràcticament, fer una casa, una caixa de sabates, no? Un quadrat, un rectangle, que seria el més convencional, a fer una casa en forma de cor o en forma de trèvol, no? Perquè, bàsicament, l'únic que comptaria ahí serien els metres cúbics de formigó que se pleche.
D'acord. I quants treballadors calen per construir una casa en 3D?
Nosaltres, de normal, empleem tres treballadors. Un operador de màquina, una persona que s'encarrega del subministre del material i una tercera persona que està fent les ajudes d'albañileria, ja que durant el mateix procés, el mateix temps que s'imprimeixen els muros de formigó, se van col·locant tant els armats com els dintels i els premats, no?, de les portes i finestres.
Clar, al final parlem d'un dels reptes, no?, de la construcció, que és que falta mà d'obra qualificada, no? Es tracta d'una professió, d'un sector encara que es treballa de forma molt manual, no? I en aquest sentit, amb aquest nou sistema, ja parlaríem d'una modernització, no?, amb menys treballadors i més tecnologia, no?, també.
Sí, això, bàsicament, el que es fa és especialitzar la mà d'obra i, al final, doncs, bueno, les següents parts de que seria la vivenda entrarien els tècnics i els obradors d'una construcció normal, per aplicar el sostre, per aplicar els revestiments, pintures, etcètera. I, bueno, al final el que aconseguim en este sistema és, pues, òbviament, reduir també els riscos laborals, però al final en la fase d'estructura, que és una de les més complicades en aquest àmbit, aconseguim que siga la màquina en la que estiguem treballant i només els operaris el que estiguem vigilant, no?, el procés.
Clar, i es tracta també, a més d'un procés amb materials més sostenibles, no?, que no pas el formigó com pot ser la terra. Aquesta impressió 3D també permet això, fer-ho tot més sostenible.
Sí, correcte. Nosaltres, de normal, ara estem treballant en diferents proveïdors de material. Vam desenvolupar també un material propi, però en Dimor 3D el que aconseguim, o el que perseguim, també és el desenvolupament de I+D, no?, en l'àmbit dels materials. Podem emplear també, utilitzant residus d'unes altres indústries, com pot ser plàstics, tessit ceràmic o RCD, no?, del residu de la construcció, i emplear aquests residus en les mescles de formigó, no?, i d'aquesta manera, pues, aconseguir un material més sostenible.
Mm-hmm, clar. Josep Lluís, veurem pròximament cada cop més cases impreses en 3D?
Bueno, és la idea, clar. Això és algo que ha costat uns anys que la gent tinga, no?, la capacitat d'entendre que és un sistema més competitiu i més rentable, però òbviament cada vegada més hi ha gent que s'anima a construir en aquest sistema i òbviament, pues, de la mà de l'empresa de 3D Green Home, pues, procurem, no?, el donar el servei complet d'oferir tant l'estructura com terminar, no?, la casa.
Doncs, Josep Lluís, soci cofundador d'aquesta empresa de Vimor 3D, gràcies per parlar amb nosaltres i anirem a visitar aquestes cases aquí a Catalunya, a veure com són i a veure com queden finalment. Gràcies.
Claro, és encantat, un plaer i, bueno, com vulgueu.
Gràcies.
Vale, gràcies.
I parlem de que un producte nutricèutic amb compostos bioactius aconseguint reduir el colesterol. Tot això parteix d'un estudi clínic que es va fer a finals del 2021 durant 5 mesos amb 43 pacients voluntaris de 12 farmàcies de Tarragona i de l'Ebre. I volem parlar precisament perquè ens ho expliqui i amb l'investigador principal del projecte, el Gerard Aragonès. Gerard, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com ha estat això? Com heu fet aquest estudi?
Mira, doncs això és un estudi clínic d'intervenció amb un nutracèutic. Un nutracèutic, com sabeu, és aquest producte que es ven en farmàcia sense prescripció mèdica i que s'ha vist que agafant els components bioactius d'aliments o de productes naturals i concentrar-los una mica, doncs donen uns beneficis per a la salut. Doncs nosaltres aquest projecte el vam pensar, com deies tu, ja fa un temps, i el que hem vist que era més fàcil era utilitzar a les farmàcies comunitàries, és a dir, les farmàcies que trobem als nostres carrers, a les nostres ciutats, per fer el reclutament, diguéssim, i seguiment d'aquests voluntaris i de persones que tinguessin, doncs, uns criteris que ens anessin bé per fer l'estudi i invitar-los a participar en aquest projecte per poder veure si aquest producte nutracèutic doncs, té aquests efectes sobre la salut i específicament, com tu dius, sobre el colesterol. S'ha promogut directament per la càtedra URIAC de Nutracèutica de la Universitat Rovira i Virgili, que és una càtedra que es va crear el 2020 per tal de donar a conèixer a la societat en general i als investigadors i investigadores doncs, la importància d'aquests productes nutracèutics en la nostra societat. I per tal de dur a terme estudis clínics, la càtedra URIAC de Nutracèutica es va posar o va fer un conveni de col·laboració amb el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona per tal de poder realitzar aquest estudi d'aquest nutracèutic per baixar els nivells de colesterol a les diferents farmàcies comunitàries de la província de Tarragona. En aquest estudi han entrat 12 farmàcies diferents en diferents localitats de la província de Tarragona i s'ha realitzat aquest estudi en aquest producte nutracèutic de la Casa Oriac per fer o per provar si realment disminuïa els nivells de colesterol.
Perquè hi ha molta gent que té colesterol?
Doncs sí. Malauradament, les malalties cardiovasculars és una de les malalties més prevalents en la nostra societat i que provoquen al llarg del temps doncs, més problemes en morts, en malalties i òbviament, doncs, en despeses econòmiques per les nostres institucions. Dels diferents factors que es coneixen que tenen una influència directa sobre aquestes malalties cardiovasculars, el que se sap i el que la comunitat científica està d'acord és que el colesterol o les concentracions sanguínies de colesterol és un dels factors més clau en aquestes malalties i que, a més, som capaços de modificar. És a dir, que si nosaltres som capaços, mitjançant dieta o mitjançant hàbits saludables o, en casos extrems ja, mitjançant doncs, fàrmacs, medicaments, podem baixar aquests nivells de colesterol, doncs el que estem fent és disminuir d'una manera molt significativa el risc de patir aquestes malalties cardiovasculars. Infarts, ictus, etcètera, etcètera.
Clar, aquest producte podem dir que servirà per tothom o només per unes persones en concret que tenen doncs, un major colesterol? Per quines persones és apte?
No, mira, això és un producte que podem dir el nom, que es diu Aquilea Colesterol, que com hem dit abans és un producte nutracèutic, això vol dir que està composat amb components específicament que venen dels aliments i que s'ha vist que quan els prenem a concentracions altes ens poden ajudar a prevenir l'aparició de malalties. Val? Aquest producte Aquilea Colesterol, que és d'una farmacèutica específica que es diu URIAC, el que està indicat sobretot és en aquelles persones que tenen uns nivells de colesterol total en sang que estan al límit de ser tractats mèdicament. Val? I això, amb números, és doncs per sota dels 250 mil·lígrams de decilitre, o el que nosaltres diem entre els 200 i 250 mil·lígrams de decilitre. Mm-hmm. Són persones que tenen ja uns nivells de colesterol moderadament elevats. A partir de 250 mil·lígrams de decilitre, aquesta persona ha d'anar al metge sí o sí perquè es comenci el seu tractament farmacològic adequat doncs, a les seves condicions, òbviament, però que quan no arribem a aquests 250 mil·lígrams de decilitre, el que podem fer és utilitzar aquests nutracèutics o utilitzar hàbits saludables, que com tots coneixem doncs és una dieta saludable, una dieta mediterrània, fer exercici i la incorporació d'aquests productes en el nostre dia a dia per tal de, diguéssim, endarrerir a l'entrada d'aquestes persones a un tractament farmacològic ja per tota la vida.
D'acord.
Per tant, aquests productes estan indicats doncs, amb aquestes persones que tenen doncs, aquests nivells de colesterol que ja estan, comencen a estar ja a nivells preocupants i per tal d'evitar que entrin, repeteixo, doncs, amb aquest tractament farmacològic crònic, normalment és mitjançant estatines en monoteràpia o estatines combinades amb altres fàrmacs, doncs utilitzem una estratègia més, com tenim l'exercici físic, com tenim una dieta saludable, doncs per tal de baixar una miqueta aquests nivells que, i endarrerir doncs, l'entrada d'aquest procés farmacològic.
Clar, estem parlant de gent que ja té un colesterol important, no, diguem, però si ens centrem en les mesures que, per exemple, s'haurien de prendre, no? Quan et detecten doncs, que tens colesterol i que és solucionable, no? Diguem, que el pots revertir amb una dieta i amb una sèrie de mesures, què és el que hauríem de fer si ens trobem en aquesta situació abans que això es converteixi en un problema major?
Quan és aquests nivells de colesterol que augmenten a mesura que ens fem grans, lògicament, perquè nosaltres envellim i els nostres nivells de control sobre aquests processos metabòlics com és el colesterol, doncs ja no són tan efectius com eren, doncs el que hem de fer, i això està ben definit per les diferents indicacions o diferents col·lectius mèdics que es revisen anualment o revisen periòdicament les guies a seguir, doncs el que està clar és una dieta saludable, que això allí on estem vivint, aquí a Catalunya, doncs és fàcil de seguir una dieta, no és mediterrània, rica en fruites, amb oli d'oliva, amb peix blau, amb poca carn vermella, amb cereals, etc etc. Per tant, importantíssim, una bona dieta. En segon lloc, importantíssim, fer exercici físic de manera rutinària. No cal ser un atleta professional, però sí doncs, evitar doncs, aquesta pràctica més de sedentarisme que tenim tots, o que la nostra societat una miqueta doncs, ens obliga una miqueta, per dir-ho així. I l'altra, la tercera estratègia, és l'entrada doncs, d'aquests productes nutracèutics que ens donen doncs, aquest plus de salut i que ens permeten prevenir l'aparició d'aquestes malalties. És important el concepte aquest de prevenció. Si aquests productes nutracèutics no serveixen per tractar els nivells de colesterol, no serveixen per tractar doncs, una diabetis, però sí que et serveixen doncs, per minimitzar el risc d'aparició d'aquestes malalties, per endarrerir doncs, els problemes més serios d'aquestes malalties, etc.
Doncs Gerard Aragonès, investigador principal d'aquest projecte que ha aconseguit, no?, aquest producte que ha aconseguit reduir el colesterol. Gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos tot això que hem de fer per tal de prevenir i també tractar el colesterol i evitar que el tinguem. Doncs gràcies.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies.
Adéu-siau.
I d'aquí una estona tractem una de les problemàtiques en educació actualment, la comprensió lectora en nens i nenes.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
I tu, què penses?
Escríbenos en Twitter en @COPE i en facebook.com/COPE.
Llevan 4 años esperando y la cuenta atrás ha comenzado. Más de 2 millones de jóvenes de todo el mundo, muchos de ellos españoles, peregrinarán hasta Lisboa para participar en la Jornada Mundial de la Juventud, el mayor encuentro de jóvenes de todo el mundo. Los detalles, los peregrinos y los preparativos te los contamos en Iglesia Destino JMJ. El sábado y domingo a 1:00 p.m. en 13.
Al matí.
matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra amb Marc Puerto.
La comprensió lectora s'ha convertit en una problemàtica en les aules catalanes. Ho expliquem aquí, al matí del cap de setmana. Els alumnes espanyols es mantenen per sota de la mitjana europea en comprensió lectora. Així es desprèn del darrer estudi internacional de progrés en comprensió lectora que recull dades fins al 2021. Es tracta de la primera gran avaluació internacional publicada després de la pandèmia, i mentre els alumnes espanyols aconsegueixen de mitjana 521 punts, a la Unió Europea la xifra se situa en els 528 i a l'OCDE en els 533. La mitjana espanyola suposa així un descens de 7 punts respecte a l'anterior estudi que es va fer el 2016, i els investigadors vinculen aquesta baixada amb l'impacte de que el coronavirus ha tingut sobre els centres educatius. En parlem sobre el tema perquè ens expliqui si és així amb la Marta López, que és directora del programa L'èxit de la Fundació Bofill. Marta, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Vosaltres creieu que aquesta és la raó?
Doncs segurament és una de les raons i segurament la que tingui més pes, és a dir, bàsicament perquè veiem que és una tendència a tota Europa, que no és una cosa puntual. Ara bé, també és veritat que hi ha diguéssim, alguns estudis més afinats o algú que ha treballat una mica les dades de forma més afinada que diu d'aquests 7 punts de rebaixa, no, doncs hi ha una part que la podem atribuir a la Covid, però d'altres, no, hi ha una altra part que poder no, no? Per tant, aquí, bueno, estem encara amb l'interrogant. No, de fet, coneixem molt poc de les dades espanyoles, encara. Diguéssim, només s'ha publicat un informe preliminar de l'estudi PILS, i per tant sabem poquet com per poder dir massa més que això, no? Però sembla bastant lògic, no?, que si ha passat a Europa i que és bastant comuna aquesta baixada, doncs la puguem atribuir a la Covid.
Clar, bàsicament l'estudi observa, no?, aquesta correlació entre el temps en què han estat tancats els centres per la Covid i aquesta caiguda del rendiment. El tancament d'aquests centres educatius durant més o menys 45 dies lectius, creus que pot haver afectat en certa mesura aquesta comprensió lectora, o quins serien, per exemple, els altres motius?
Sí, a veure, els motius pels quals diguéssim tenim uns nivells baixos de comprensió lectora o pitjors del que ens agradaria, no, diguéssim, no a través de PIL, sinó a través d'altres estudis, sabem que poden ser molt diversos, i que tenim diguéssim factors que tenen a veure amb els perfils socioeconòmics, tenim factors que tenen a veure amb el nivell d'acompanyament de les famílies. De fet, aquest és una de les coses que mira PILS, no?, que és per al perfil socioeconòmic de les famílies, com acompanyen aquestes famílies i si aquestes famílies són lectores o no, i per tant en els casos, no?, podem suposar, insisteixo en la idea de que encara no sabem les dades al detall, però podem suposar que en aquelles famílies, no?, on no hi ha un hàbit lector consolidat, el fet de que tanqui l'escola doncs és més, diguéssim, té més incidència, no?, que en aquelles que sí que tenen un hàbit, no?, perquè en el cas de la lectura aquesta diferència, no?, és molt impactant, en el sentit de que així com en altres competències, no?, com la matemàtica, podem dir, no, mira, és que sí, o es fa a l'escola o fora de l'escola és difícil que passi, no? En el cas de la lectura hi ha molta diferència entre el que passa a casa o no, perquè és una competència que justament es consolida gràcies, no?, a la pràctica que fas en diferents contextos, no només l'escolar. I, per tant, si tu tens una família que ha pogut acompanyar els fills, doncs segurament aquesta baixada ha estat inferior respecte, no?, a una família que no els ha pogut acompanyar.
Clar. Aquest estudi s'ha fet en 57 països. Sabeu com ha sigut, com ha estat, com s'ha fet?
Doncs no, jo no ho sé, diguéssim, amb detall. Sé que és un estudi que es fa, diguéssim, des del 2006, no?, i que arriba a 400.000 estudiants. Són unes proves, diguéssim, que tenen unes proves de comprensió lectora en les quals hi ha diguéssim, es pregunta, no?, tant sobre textos informatius com sobre textos literaris, però el com es processen aquestes dades desconec, diguéssim, la concreció.
Mm-hmm. Clar, això deies ara mateix, no?, de que es va començar a fer l'any 2006. Clar, hi havia una tendència a l'alça des de que es va començar a fer, des d'aquest primer any, i ara, clar, ha estat un descens gairebé generalitzat. Mm-hmm. És similar aquesta baixada que ha tingut Espanya a la d'altres països, potser?
Sí, hi ha de tot, eh? No, Espanya és dels països, diguéssim, que baixa menys, o sigui, no és especialment... És significatiu en relació a la població, no?, en relació a l'alumnat, i per tant sí que podem dir, no?, que els alumnes que van fer, diguéssim, aquesta prova a quart el 2021, diguéssim, tenen un pitjor nivell que els que ho van fer el 2007, això sí que ho podem dir, i és significativament diferent el nivell, però en comparació amb el que ha passat en altres països és bastant menor. De fet, a Espanya, la baixada d'Espanya diria que s'assimila a països com Portugal, a Nova Zelanda, si no recordo malament, però és inferior a altres països com Alemanya, no? Per tant, ja et dic, són 7 punts, però ens trobem... No recordo ara quin és el país que té més, no?, una baixada més gran, però probablement és de més del doble del cas d'Espanya, eh?
Mm-hmm. I, clar, ara, deixant a banda l'estudi, no?, creieu realment que hi ha un baix nivell de comprensió lectora? Creieu que actualment els nens i nenes doncs tenen aquest problema, podem dir?
Sí, a veure, amb dades, diguéssim, catalanes, tant en les proves de competències bàsiques que es fan a quart com les que es fan a sisè, veiem que des de fa bastants anys tenim un percentatge de població, no?, d'infants que té un nivell molt baix. Molt baix vol dir que quan acaba sisè de primària li costa entendre allò que llegeix, i per tant això li suposa una limitació molt gran, no?, d'accés al coneixement, i té un impacte molt gran, no?, en la seva trajectòria educativa, no?, perquè de forma com reiterada, no?, doncs se li fa molt incòmode, no?, seguir el que li van explicant a l'escola, no?, perquè no ho pot processar, no?, de la mateixa manera. I llavors això passa en el cas de sisè de primària, els alumnes que tenim amb aquest percentatge, amb aquest nivell de comprensió de lectora molt baix, entre els quatre nivells que hi ha, no?, en les proves de competències, doncs els que estaven en la franja més baixa, estem parlant de un 11,3%, era el que teníem abans, ara és un 13 i poc, un 13 i pico per cent, no?, de l'alumnat que es troba així. Home, jo crec que és prou greu, és a dir, realment hi ha un volum encara massa gran, no?, d'infants que no comprenen el que llegeixen. Mm-hmm. I que, a més, es concentren en determinats llocs, que això és un altre dels temes, o sigui, en determinats contextos hi ha un percentatge més gran d'alumnes que no comprenen que en d'altres, i per tant el sistema educatiu d'alguna manera no estem trobant la manera de compensar aquesta desigualtat.
Clar, pel que dius, són a diferents llocs, et refereixes a diferents zones, potser?
Sí, em refereixo a diferents nivells de complexitat dels centres educatius.
Ah, d'acord,
doncs,
d'acord.
Els centres que hi ha més complexitat, doncs els nivells, que la complexitat es mesura per diferents indicadors, però doncs hi ha una concentració més gran d'alumnat amb un baix nivell de comprensió. Sí.
Uh-huh. I què creus que és el que s'hauria de fer?
És, diguéssim, hi ha moltes coses, però jo crec que hi ha un element important en els temes de comprensió lectora, que és entendre que per millorar-la o per millorar aquesta competència no n'hi ha prou amb que l'escola ho faci millor, diguéssim, no? Perquè és cert que l'escola, diguéssim, l'escola és capaç d'ensenyar, no?, la mecànica lectora. De fet, la majoria d'infants són capaços de desxifrar, no?, fonèticament les paraules quan acaba la primària, però en canvi els costa comprendre. I perquè es doni aquesta comprensió necessitem que ho practiquin en molts contextos. I per tant aquí estem parlant doncs, de polítiques que vagin dirigides, evidentment, a donar més recursos als centres educatius, que puguem invertir, diguéssim, a atendre millor aquests infants, orientar-los millor, tenir unes millors biblioteques escolars, i per tenir una part que segur que té a veure amb centres educatius. Però també en acompanyar millor les famílies, perquè sabem, no?, que hi ha una relació molt estreta entre el que passa a casa i el que passa i al nivell lector, per tant, doncs, que tinguem recursos dedicats a millorar l'acompanyament a les famílies, que segurament també tinguem recursos dedicats, no?, a la biblioteca pública i a fer-la més accessible, no?, i a d'alguna manera trencar les barreres que fan que els infants que més ho necessiten, doncs, no es divideixin en aquest recurs. Necessitem recursos també que tinguin a veure amb la parada que ens trobem a l'estiu, no?, perquè a l'estiu, a més, aquests infants que justament només llegeixen quan van a l'escola, quan no tenen escola, doncs deixen de llegir, i per tant encara retrocedeixen més, sí, quan comencen el setembre. Per tant, tot aquest tipus de polítiques que impliquen a molts actors diferents, no és només una cosa, insisteixo, del Departament d'Educació, no?, sinó que també, doncs, té a veure amb cultura, té a veure amb serveis socials, no?, té a veure amb altres àrees, no?, de l'administració pública, doncs s'haurien de posar en marxa.
Mm-hmm. Clar, una de les coses que també crida l'atenció d'aquest estudi que s'ha fet és que els alumnes tenen un alt sentiment de pertinença al centre. Mm-hmm. Se senten acceptats, estimats, i senten que pertanyen, doncs, a aquesta comunitat, no?, a aquest centre. Mm-hmm. Aquest sentiment incideix positivament en el rendiment, imagino, i això és una de les coses, no?, que juga a favor.
Absolutament, sí, el fet, diguéssim, que els infants, no?, se sentin part del projecte és crucial, diguéssim, perquè estiguin motivats per l'aprenentatge. Vull dir que això és una dada molt interessant, que també haurem d'acabar-la d'entendre, de què vol dir, no?, com és que ens està passant, que tenim un percentatge molt elevat d'infants que se senten còmodes i, en canvi, no tenim els millors nivells, no?, de comprensió lectora d'Europa. Llavors, bueno, és curiós, em sembla com que estarà bé, no?, mirar un detall, com és que països, diguéssim, amb un nivell, amb un percentatge un percentatge inferior, no?, de sentiment de pertinença de l'alumnat, tenen millors resultats, no?, en comprensió.
Mm-hmm. Exacte. A més, un bon rendiment, suposo, que es veu condicionat en part, no?, per aquest context social, pel context també de l'ambient en el qual es troben, a part també, òbviament, del context econòmic i cultural, no?, en el que estan els alumnes.
Mm-hmm. Sí, de fet, això, aquest últim, no?, dels factors és el més condicionant encara, el factor socioeconòmic, no?, i el context. Mm-hmm. Sí.
Exacte. Entre nois i noies, entre nens i nenes, en aquest cas, hi ha diferències, però, en el rendiment?
Sí, bueno, això és una de les coses interessants, no?, que ha sortit, que veiem en el cas espanyol, la distància era més gran, no?, en el 2016 que ara. Veiem, diguéssim, que hi ha menys diferències entre nois i noies. Les noies segueixen tenint lleugerament, no?, un nivell superior que els nois en comprensió lectora, però aquesta diferència abans era de 7 punts i ara, perdó, de més de 7 punts, no sé si era al voltant d'uns 10 punts, i aquí s'ha reduït molt. Ara només és de 2 punts, uh-huh, entre uns i els altres. No sé tampoc quina... És a dir, d'entrada sent una bona notícia, no?, perquè ens pot fer pensar, no?, que no hi ha... que el factor gènere, doncs, no condiciona, però també és cert que això es dona... És a dir, que les noies han estat les que han suportat més aquesta baixada, d'alguna manera, no?
Yeah.
I, per tant, no, és a dir, si ens haguéssim equiparat per una pujada dels nois... segurament seria més positiu.
Més positiu, exacte.
Noies, no? Però exacte, també segur que s'ha de mirar amb més detall, però sí, d'entrada sembla una bona dada, però que té aquesta, no?, com aquesta contrarietat.
Sí, aquest doble sentit, no?
Sí.
Pel que fa al professorat, també, no?, últimament, doncs, hi hagi moltes notícies, no?, i veiem a molts professors desgastats, no?, per dedicar-se, doncs, a aquesta feina, no?, que és tan vocacional. Però aquí, en canvi, una xifra positiva és també que la majoria, el 81% concretament, es declaren molt satisfets amb la seva professió. Clar, és una mica, es contradiu una mica, no?, amb el que hem anat veient últimament, malauradament, a les notícies, però, en canvi, és positiu veure com hi ha gent realment dedicada a això i que li agrada, no?, el que fa.
Jo crec que l'entrada és una bona notícia. També s'hauria de veure com es pregunta exactament, en el sentit de que una cosa és l'adhesió a la professió i, per tant, que a tu t'agradi la professió que tens, l'altra cosa és que estiguis còmode i satisfet amb l'entorn en el que l'has d'exercir, eh? I, per tant, no sé si aquest matís l'estudi, diguéssim, el contempla, eh?
Mm-hmm. Pot variar. Clar. Doncs, clar, tot això està sobre pinces, no?, podem dir. Veurem si... El que sí que sabem és que la comprensió lectora, aquesta capacitat d'entendre, no?, la comprensió lectora en si, ha baixat, ha disminuït. Un dels motius, doncs, pot ser a causa de que els centres hagin estat tancats a causa de la Covid, però també haurem d'estar pendents, no?, dels altres motius, i avaluar si realment es manté així al llarg dels propers anys o si es tracta d'un fet puntual, com esperem que sigui. Marta, directora del programa Èxit de la Fundació Bofill, gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos des de dins del món, no?, des d'aquest sector, com ho veieu vosaltres en primera persona, i aquest anàlisi, doncs, com el feu. Gràcies.
Gràcies a vosaltres, Martí.
I parlem ara del projecte ZEPIR, presentat per Roger Arnau, amb qui parlarem ara, que és alumni de l'Escola Superior d'Enginyers Industrials, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa, de la Universitat Politècnica de Catalunya, el Barcelona Tech, que ha guanyat el concurs Explorer 2023 de la universitat. Això ho ha fet amb un projecte que té per objectiu millorar la qualitat de vida de les persones que han passat i experiodes de temps en cadira de rodes o al llit. D'aquí la idea d'un coixí adaptable a cada pacient i imprès en 3D per evitar o minimitzar l'aparició de certs problemes. En parlem amb ell, amb el Roger Arnau, perquè ens expliqui com l'ha fet. Roger, molt bon dia.
Bon dia.
Com has fet aquest coixí?
La base de desenvolupar tot el coixí és el software, bàsicament, i després, doncs, és tan fàcil, després de fer el software, que és el complicat, és tan fàcil com ficar a imprimir en una impressora 3D.
I l'objectiu quin era?
És minimitzar l'aparició de llagues a persones, això, en grans períodes, hores, hi ha persones que es passen 14 hores al dia en una cadira, per exemple, i després, doncs, van al llit, i surten del llit i tornen a la cadira. Llavors, és minimitzar l'aparició d'aquestes llagues, que avui dia s'hi conviu, més o menys. No és una cosa que cada dia, però no és una cosa estranya que aquestes persones en tinguin.
Com l'heu portat a terme?
Tindria l'estructura més o menys d'un rusc, d'abelles, més o menys. Està com buit per dins, aleshores transpira molt. I això fa, doncs, que el transpirar, doncs, minimitza l'aparició d'aquestes llagues. I no es pot punxar, no té aire, pressió ni res. I després la gràcia és que el centre és en 3D, no hi ha motllos, no hi ha res. Llavors, cada coixí té la forma de la persona. Ho pots adaptar a cada usuari, diguéssim.
Això com se t'ha ocorregut? A través d'alguna experiència personal? A través de veure, per exemple, algú que diries aquesta persona necessitaria això? Com et va venir a la ment crear aquest coixí?
Bé, vaig estar 8 o 9 anys treballant en una empresa com a dissenyador mecànic, que feia cadires de rodes i complements, altres històries, i al qual hi havia companys de feina que anaven en cadira, proveïdors, partners, el que sigui, i allà, doncs, bé, em vaig convertir en expert una mica en problemes i inquietuds de persones amb lesions medulars. I allà vaig conviure bastant amb tema de que algun company es passava un mes al llit perquè tenia un indici de llaga, etcètera, etcètera.
Mm-hmm. Clar, es tracta... Sí, perdona, digue'm.
No, saps? Vaig veure una mica que si conviu amb aquest problema, i està acceptat avui dia, no?, I després, fent el màster de fabricació additiva, doncs allà vaig lligar cables que, coi, amb les tecnologies actuals d'impressores 3D, doncs es podria mirar de solucionar aquest problema.
Clar, es tracta així d'un coixí compost, d'una estructura força complexa. L'has dissenyat tu també o comptes també amb un equip al darrere?
No, estic jo sol amb el projecte aquest, de moment.
Tu sol. Sí. Clar, s'ha estat el guanyador de l'edició d'aquest concurs d'emprenedoria Explorer de la UPC, no? I com has rebut aquest guardó? Te l'esperaves? T'ha agafat per sorpresa?
Bé, vaig entrar al programa aquest, al finalitzar el màster, i ha sigut un programa molt interessant. I, bueno, quan es va fer la presentació, hi havia altres projectes molt interessants, també. Jo no m'esperava pas ser el guanyador. I llavors, sí, doncs amb curiositat i pensar, ostres, doncs la gent ho valora, no? Els mèdics de comunicació valoren aquest projecte, aquesta idea, aquest esforç. Llavors això és encoratjador.
Com ha estat treballar amb aquesta tecnologia 3D?
Moltes hores amb el software. Mm-hmm. Sí, amb moltes hores de feina.
Clar, imagino que també cada persona és un món, no? Cada pacient té doncs, les seves sí. particularitats, no, diguem, i les seves necessitats. Com ho fas, això, per adaptar-te a tothom?
El tema és que les persones amb cadires de rodes van a l'ortopèdia. No és un tema, no és un coixí que puguis comprar a una web, entris i el compris i ja està. S'ha fet sempre a través de l'ortopèdia. Llavors, l'ortopèdia ja hi ha el tècnic allà el responsable, que és el que acaba d'ajustar l'altura, una mica la forma, amb alguna imatge, alguna història, que em passa a mi, en aquest cas, i després amb aquesta imatge i amb altres inputs, com poden ser el pes, l'altura, etc., doncs amb el software genero el que seria el coixí per a aquella persona.
A més, també s'ha de dir que es tracta ni més ni menys que el teu treball final de màster, no?
Sí, vaig començar ideant amb el treball final de màster de fabricació additiva i, mira, una cosa ha portat a l'altra i aquí estem.
I com veus el futur? Com l'encares? Què creus que passarà a partir d'ara?
Doncs, sincerament, no ho sé. Ara mateix estic una mica descol·locat, però arrel de guanyar el concurs Explorer aquest de l'UPC, he entrat al programa Empren, l'UPC, que, bueno, et guien i t'ajuden amb els dubtes que puguis tenir, etc., que suposo que començaré de cara al setembre. Aleshores, doncs, ja et dic, no ho sé, perquè això he tingut una reunió fa dos dies amb aquest. Aleshores, no sé massa bé com s'enfocarà.
Estàs encara una mica pels núvols, no?, amb aquesta... Sí. Sent el guanyador, no?, d'aquesta edició, amb això del coixí, no?, aquest projecte. Ho tenies en ment? Pensaves que podria tenir tant èxit?
No, la veritat, estic assumint-ho ara. Ho vaig fer com a projecte final de màster, pensant que era un bon projecte, no?, i que hi dedicaria moltes hores, però no pensava que pogués anar tirant tant.
Uh-huh. En tot moment et pensaves, o vas tenir clar des d'un principi, que el faries amb 3D, o en un principi doncs tenies altres coses pensades?
No, quan vaig començar no tenia res. Va ser durant el curs que, bueno, va haver un moment que havíem de plantejar un projecte i lligant caps amb altres amb altres coses que poden fer servir algo semblant, no ben bé igual però semblant, doncs em va venir la idea aquesta de poder-ho fer amb un coixí per persones amb cadires, acabant amb cadira de rodes.
Doncs Roger Arnau, a seguir col·leccionant èxits i també ajudant aquestes persones que tant ho necessiten i amb les quals doncs els hi solucionaràs una mica, no?, o els hi posaràs una mica la vida més fàcil. Gràcies, Roger, per explicar-nos-ho.
Sí, gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.
Gràcies. I aquesta setmana s'ha commemorat el Dia Internacional de la Lluita contra l'Ús Indegut de Drogues. A Espanya es van registrar un total de 38.544 admissions de tractament per abús o dependència de substàncies psicoactives durant l'any 2020, segons dades de l'informe de l'Observatori Espanyol de Drogues i les Addiccions, i en els darrers anys hi ha hagut un increment notable dels casos de trastorns mentals associats també a addiccions, és a dir, persones diagnosticades simultàniament d'un trastorn d'addicció juntament amb un trastorn mental. Sobre el tema en parlem amb l'Esther Ricós, que és coordinadora de la Unitat de Salut Mental de l'Adolescent en el grup ITA i llicenciada també en Psicologia per la Universitat de Barcelona. Esther, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, Esther, parlem d'aquest informe, no? Parlem d'aquesta relació entre salut mental i també addiccions, però en aquest cas també parlem de l'increment dels joves i dels adolescents en aquests trastorns, no?, ocasionats des de la pandèmia cap aquí, aquests trastorns de salut mental que estan doncs desequilibrant una mica la vida de tots aquests adolescents i joves. Què ens pots dir sobre el tema?
Ha augmentat més la demanda amb aquest perfil més a pacients autolítics i amb intents de suïcidi. I que és cert que el que ha augmentat més és aquest percentatge.
Quins factors podríem dir que està, per exemple, contribuint a l'augment dels problemes de salut mental entre els joves?
Mira, doncs aspectes que han contribuït en els últims anys tenen a veure amb la situació de pandèmia, no?, que hem passat, i tenint en compte que el percentatge d'aquesta població jove que declara haver, no?, patit algun problema de salut mental al llarg de la seva vida, doncs ha passat d'un 6,2% en el 2017 al 15,9% en el 2021, tot i que abans de la pandèmia doncs un 20% d'adolescents ja s'estimava que patien un trastorn mental, segons dades de l'UNICEF, però sí que la pandèmia va contribuir en aquell perfil de pacient que tendia a silenciar el seu malestar. Sí? Nosaltres treballem amb pacients que manifesten el seu malestar externalitzant, no?, i generant problemes de consum, problemes conductuals, inclús amb conductes delictives, i per una altra banda amb pacients que internalitzen el seu malestar i que tendeixen a aïllar-se del seu món social, silenciant això, aquest malestar, i manifestant-ho amb conductes més autodestructives. Això, la pandèmia, la situació de confinament, ho va potenciar. No? Llavors aquests joves es van veure tancats, no?, a casa amb un escenari que fomentava aquest funcionament. No? Llavors, si estava aïllat i no relacionava, quedava com molt camuflat, no?, per el que s'estava donant en la societat. En la situació de postpandèmia, aquests nanos van explosionar, no?, i van augmentar exponencialment aquestes conductes més autolesives, no?, i intents autolítics, quan era moment d'exposar-se a la normalitat, a tornar a les escoles, a tornar a relacionar-se amb els iguals, van fer créixer aquestes inseguretats, no?, i aquests nivells d'ansietat es van disparar, i van donar lloc, doncs, això, no?, aquest perfil més autolesiu i amb tentatives autolítiques franques, no? De fet, arriba a ser el 80% de la demanda dels joves que arriben als nostres centres, no?
On està l'edat mitjana, més o menys? En quina edat es situa?
Doncs atenem a l'etapa vital adolescent, que comencem a atendre nanos al voltant dels 12 anys, sí, 12-13 anys, fins als 18 anys en les nostres unitats, no? Atenem aquesta etapa vital, no?, que en els últims anys hem vist que s'ha adelantat, no? O sigui que aquesta etapa de la pubertat, doncs quasi que no la veiem, no?, i veiem nanos ja amb 12-13 anys ja en plena adolescència, no?, i amb uns recursos a nivell maduratius, no?, i emocionals escassos, no?, amb la qual s'enfronten a aquesta etapa sense un acompanyament previ, no?, sense un aprenentatge a nivell emocional previ, i es veuen immersos en aquests canvis sense saber massa, no?, com moure's, i d'aquí també esdevenen aquests problemes d'ansietat o depressió, no?, molt greus.
Clar. I quines diries que són les senyals d'alarma que poden indicar que un adolescent, un menor en aquest cas, està patint alguna situació d'aquestes?
Doncs mira, senyals d'alarma podrien ser, per exemple, doncs adolescents que ja després, no, d'aquesta situació de confinament i pandèmia, doncs segueixen amb conductes evitatives, aïllant-se del seu grup d'iguals. Pensem que l'adolescent, per naturalesa, no, doncs necessita construir-se a través del grup d'iguals. Llavors, veiem a un nano més irritable, més aïllat, amb molt desinterès per les activitats diàries, no?, que fins al moment estaven realitzant, amb desinterès pel seu grup de referència, com deia, amb abús de les pantalles, traient temps a altres activitats, amb nanos, doncs, això, amb abús també de tòxics i alteracions en el son, amb el menjar, no? Quan totes aquestes conductes venen, no?, acompanyades unes de les altres, no? No podríem dir que només una senyal ens ha d'alarmar, no?, sinó que totes aquestes senyals es donen en el mateix moment, és quan aconsellem, doncs, els pares a consultar algun professional, ja sigui a mitjà de família, ja sigui el pediatre de referència, no?, que puguin consultar i apropar-se, fer una miqueta de moviment d'apropament cap a l'adolescent. Entenent que l'adolescent, com he dit, tendeix a distanciar-se de la família, i això és saludable, no?, en l'adolescent, però sí que de cada família, doncs, bueno, apropar-se una miqueta i veure, no?, que si realment aquestes senyals ens hem de preocupar o podem donar aquest espai als adolescents perquè parlin del seu malestar, no?, tingui un espai a casa, no?, per mostrar les emocions i fer aquest acompanyament, no? Però sí que aquestes, exacte, senyals serien les importants a tenir en compte.
Clar, estem parlant de senyals d'alarma, però també podem parlar, no?, d'estratègies de prevenció i també promoció d'aquesta salut mental. Quin paper juga, per exemple, el centre escolar de l'adolescent en aquest cas, els centres educatius també, els que va, i la família en aquest cas, o amics també?
Clar, totalment, és bàsic aquestes estratègies de prevenció, no? En primer lloc, doncs, s'ha de també poder donar estratègies als centres educatius perquè puguin tenir professionals mínimament formats, no?, per acompanyar els adolescents, poder detectar aquestes senyals que he fet referència i poder fer seguiment d'aquestes senyals, no? És a dir, un cop detectem, podem anar fent un acompanyament des de l'escola, també des de la família, i poder, sobretot en l'etapa més infantil, el poder educar en les emocions, no? El poder donar espai als nostres nens i adolescents a que parlin del malestar, perquè moltes vegades som els propis adults que ens espanta, no?, a connectar amb les nostres emocions i amb el malestar, amb la qual els nanos d'alguna forma repeteixen, no?, els patrons que observen i també es limiten, no?, bueno, a parlar del que va bé o a vegades ni això, no?, a funcionar més robòticament i deixar de banda, doncs, aquest món de les emocions, no?, que en l'adolescència es perden, no? És una etapa que per definició és inestable, no? Llavors, aquí és on t'explosionen si no han après aquestes eines, no?, i estratègies.
Exacte.
Per poder fer prevenció d'aquests trastorns mentals més greus.
Exacte. I per aquests joves que passen per aquesta situació, quines serien les recomanacions? Què els diries en primera persona?
Mira, em costaria moltíssim, a fer una recomanació. Jo el que els diria d'entrada és que no tinguin por a aixecar la mà i a dir que algú no va bé, no? Que ho comparteixin en primera línia amb els seus iguals, amb el seu grup de referència, perquè se n'adonaran que totes aquelles situacions d'inestabilitat, de dubtes, de pors cap al futur, és algo molt compartit, no? I més, havent passat la situació de pandèmia, no?, on realment miren el futur i el miren amb molta desesperança, no? Llavors, que no tinguin por a aixecar la mà i a poder dir que allò que senten és important, perquè ens trobem que en la gran majoria, per no dir tots, pensen que el que els passa no és important i que no passa res i que potser és normal. Doncs dir-los que no és normal, que es mereixen poder passar una etapa el millor possible. Diria que és l'etapa més difícil, jo crec, no?, que per la que passem. Llavors, que s'ho validin a ells mateixos, principalment, no?, que es donguin validesa al que senten i que ho comparteixin sense por.
Doncs Esther Ricós, coordinadora de la Unitat de Salut Mental de l'Adolescent a la Grup Vita i també llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona. Gràcies per parlar amb nosaltres i donar-nos aquest punt de vista tan necessari, no?, a la societat avui en dia, amb aquest increment de casos en els joves. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I fins aquí l'actualitat de la setmana. La setmana que ve continuem amb moltes més notícies i us desitgem que passeu un molt bon diumenge.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Una història.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Hace unas horas que llegamos a España después de varios días en Ucrania. Te prometo que es muy complicado pasar página, hablar de cosas distintas de las que vimos allí. Una de las historias que más nos impresionó fue la de Catalina Gómez, colega colombiana que sobrevivió el ataque de un
misil. Escucha
Ángel
Expósito en la linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio, y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios como Comerciales te da gracias a ti.
Ella em va estimar tant, jo me l'estimo encara, plegats van travessar porta tancada. Ella, com us podré dir, era tot el meu món llavors, quan en la llar cremaven només paraules d'amor, paraules d'amor senzill. Sabien més, tenien 15 anys. No havíem tingut massa temps per aprendre. Tot just despertaven del son dels infants. En tenien prou amb 3 frases fetes que havíem après d'antics comedians d'història. Teníem 15 anys. Ella es notes fets a cor.